El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui dissabte comencem parlant d'avenços. Però en aquest cas de la història d'un pacient amb una lesió a la mèdula espinal que gràcies a la tecnologia ha tornat a caminar. I ara expliquem la història d'un pacient que patia una greu paraplegia per un accident de bicicleta l'any 2011 i que ha recuperat el moviment de les cames gràcies a una interfície o a un pont digital entre el cervell i la mèdula espinal que utilitza la intel·ligència artificial i pel qual ha tornat a caminar. Es tracta d'un holandès de 40 anys que va patir una lesió a les vèrtebres cervicals després de caure en bicicleta. I avui, amb aquest tema com a referència, en volem parlar amb el doctor Jesús Benito, que és metge rehabilitador i especialista en lesió medular. Jesús Benito, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted lidera un proyecto de investigación en el Instituto Guzmán de Barcelona parecido al que apuntaba yo ahora mismo y pertenece también a grupos europeos de investigación en este ámbito, en este mundo de la neurociencia. ¿Es así?
Sí, bueno, en el campo de la lesión medular existen varias líneas de investigación y nosotros estamos en varias de ellas, desde la terapia regenerativa a la terapia de sustitución, estimulación, ya sea con implantes o desde fuera. Sí, uh-huh. Sí, pero somos conocedores de toda la investigación que se está realizando y sobre todo de este caso que se realizó en Suiza.
Claro, avances de este tipo, con la inteligencia artificial de por medio, dan esperanza a este tipo de pacientes que sufren una lesión por un accidente y que se vuelven a se pueden recuperar gracias a esta tecnología, ¿no?
Claro, nosotros siempre hablamos con las personas que han tenido la lesión medular y les explicamos que tienen que mantenerse lo más saludable posible, evitar complicaciones y con la idea de que cuando aparezca un tratamiento que sea eficaz y que podamos utilizarlo, pues que esté disponible, ¿no? Entonces, ahora mismo pues hay una serie de investigaciones que nos están enseñando unos resultados pues que son prometedores, ¿no? Entonces son estas técnicas que por lo menos a los pacientes les podemos decir, mira, tienes una lesión, tienes esta gravedad, pero la investigación sigue avanzando y hoy en día pues hay resultados que son muy prometedores y en un futuro que espero que no sea muy lejano, seguro que se podrá aplicar en casos como los vuestros, ¿no? Entonces es un mensaje que intentamos dar a la mayoría de los pacientes.
Porque ¿en qué casos se puede utilizar esta tecnología? Supongo que depende de la persona, ¿no? Y del tipo de lesión, ¿se puede usar o no?
Claro, a ver, estamos hablando de una tecnología que lleva casi 10 años de desarrollo y que el doctor Curtin pues la trajo a Suiza y es el que ahora mismo pues ha estado publicando los últimos artículos. Y es una combinación de dos técnicas. Por un lado, colocan un estimulador sobre la médula espinal que provoca una serie de descargas que facilita el movimiento de las piernas. Y todo esto se programa con un ordenador para hacer que la marcha sea lo más fisiológica posible. Y esto ya lo habían hecho durante años, ¿no? Entonces, y se estaba mejorando la técnica, los estimuladores, pero ahora lo que han añadido en este último estudio es que el control de ese estimulador que estaba en la espalda hasta ahora pues será con un ordenador, con un reloj, con otra persona que lo tenía que activar. Pues ahora mismo colocan electrodos a nivel cerebral, es decir, tienen que operar y colocar unos electrodos sobre el cerebro, de manera que solo con la intención de decir quiero mover las piernas, estos sensores que están en el cerebro recogen esa información, la envía directamente al ordenador que está conectado con el estimulador de la espalda y entonces hace como un puente. Pero esto es lo que dicen que hace el puente, ¿no? La lesión queda entre medio, pero tú con el pensamiento eres capaz de dar la orden y activar ese estimulador que te han colocado en la espalda. A ver, en teoría, esto está diseñado para personas con lesión medular, tanto a nivel dorsal como a nivel cervical. Y en este caso eran lesiones incompletas, pero hay algún estudio con lesiones más severas completas. Entonces, es difícil definir ahora mismo en qué pacientes, porque se está haciendo en un grupo muy variable. Pero lo importante es que se sigue desarrollando esa tecnología y esperemos que en breve nos puedan informar de un mayor número de pacientes para pensar que sea algo que se puede realizar en otras personas, ¿no? Porque ahora está como es realmente un proyecto de investigación con buenos resultados, pero todo eso se tiene que ampliar a un mayor número de gente y que se pueda extender a otros países.
Claro. Claro, al final, desde hace muy pocos años, esta tecnología ha ido ganando su lugar en la medicina y también con casos como estos, pero el futuro todo apunta a que poco a poco tendremos cada vez más avances y más beneficios, en este caso para los enfermos y para la gente que sufre una paraplejia, como por ejemplo este paciente. ¿El futuro cómo se prevé? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que iremos cada vez mejorando todas estas técnicas?
Yo creo que sí, porque ya desde hace años la lesión medular, lo que hemos sabido, pues es tratarla inicialmente y evitar complicaciones y tratar las complicaciones cuando aparecen. Pero cuando hablamos de recuperación, pues ahí es donde están las limitaciones. Y aquí es donde está tecnología. Esta tecnología lo que hace no es reparar la médula, porque ahí es donde hemos tenido durante muchos años, hemos intentado repararla pues con conexiones, con células madre, y todo eso no ha dado grandes resultados. Eso estamos hablando de técnicas que sustituyen. Es decir, nosotros nos damos esa médula de esa persona que le han puesto estos estimuladores, la médula sigue dañada. Lo que pasa es que buscan una zona de la médula y la sustituyen con unos impulsos que vienen desde fuera. Entonces, esto es una tecnología que no existía antes. Pero, y además ahora, pues, toda esta tecnología cada vez es más pequeña, es más fácil implantarla, es más fácil controlarla, requiere de un software que cada vez va avanzando y es más inteligente. Entonces, por esta vía, yo creo que esta vía que llamamos de sustitución, pues esta vía es la que ha ido mejorando con todas las técnicas de ingeniería y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Por lo menos es el camino más visible que hemos tenido de todas las técnicas y toda la investigación que se ha hecho en el campo de la lesión medular.
Antes hablábamos de este ejemplo, ¿no? De este holandés de 40 años que sufrió la lesión, pero aquí en España, o concretamente en Cataluña, también tenemos ejemplos de personas, ¿no?, que han pasado por el mismo trance y que gracias a la tecnología, gracias a esta inteligencia artificial, pues han vuelto a andar, ¿no? Al final vosotros supongo que veis cada día estos avances y también debe ser una satisfacción para todo el equipo de profesionales ver cómo estos sistemas y estos nuevos métodos pues al final tienen sus frutos y vuelven a la vida estas personas, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo, imagino.
Claro, al final nuestro día a día es hablar con todas las personas que han tenido una lesión medular y hablar de, pues depende del nivel de lesión, de la severidad, pero el poderles transmitir que existe tecnología que en un futuro se podrá aplicar en su caso, pues para nosotros es una satisfacción y los pacientes pues lo consideran como algo positivo y que ven que en un futuro, si se siguen manteniendo, digamos, saludables, pues es algo que llegará, ¿no? Porque yo creo que es una tecnología que es cuestión de tiempo que termine de extenderse fuera de este núcleo de investigación que ahora mismo está en Suiza y podremos hacerlo también aquí.
Claro. Pues con esta esperanza de la inteligencia artificial y de esta tecnología, para toda la gente que sufre estas lesiones y que tiene estas patologías, ¿no?, que al final pues no solo siempre es cuestión de lesiones, de un accidente, sino que también puede ser por algún problema de salud. Esperemos que la tecnología ayude en este caso y que poco a poco, como usted mismo comenta, tengamos cada vez más recursos y más opciones para toda la gente que se encuentra en esta situación. Doctor Jesús Benito, médico rehabilitador y especialista en lesión medular, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos estos avances que ojalá poco a poco vayamos viendo. Muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros. Buenos días.
I avui en el programa ens preguntem també com hem o com podem educar en l'ús de la tecnologia a nens i adolescents, perquè amb la digitalització de la societat i les facilitats d'accés a internet, la protecció dels menors davant de determinats continguts sensibles ha esdevingut una prioritat per les famílies. És per això que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, juntament amb altres entitats, estan treballant en un projecte que veurà la llum aquest estiu. Una aplicació pública capaç de verificar si els usuaris que pretenen entrar un contingut qualificat com d'adults compleix o no amb els requisits. Sobre el tema parlem amb la sòcia fundadora de Som Connexió, la Mercè Botella. Mercè, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una eina, no?, d'un projecte que aquest estiu estarà llest i és per controlar, diguem, no?, entre cometes, aquest contingut adult, no?, de cara als nens, perquè els menors d'edat doncs no puguin accedir tan fàcilment com passa ara, no?
Mm-hmm. És com has dit, és que no, sí, que no hi puguin accedir tan fàcilment, perquè se les inventen per saltar molts controls, Però, en tot cas, hi ha dues coses positives. Una és que dificulta l'accés a continguts que no són adequats a la seva edat, i l'altra és que això està en mans de l'administració pública i no de qualsevol empresa privada que no saps ben bé què en fa de les dades personals que recullen a través d'aquestes aplicacions.
I com serà?
Doncs la veritat és que no sé com serà, perquè no estic en el desenvolupament d'aquesta aplicació, però per les persones que estem com treballant al voltant del que és la incorporació de l'ús de la tecnologia amb consciència, sí que veiem que això és una eina més i que com a famílies, com a pares, mares, educadors, el que no podem pensar és que això ens resoldrà el problema. Això és una peça de tot el puzzle, per dir-ho així. És una eina més que tenim al nostre servei, a la nostra disposició, però que no hem de delegar el que ni diem el control parental de l'ús de la tecnologia a les aplicacions, ni aquesta ni a cap.
Exacte. Molt important això que estàs dient, no? Que al final és una eina, una ajuda més, però la feina l'han de fer els pares, en aquest cas, han de ser ells els que han d'educar els nens i les nenes a l'hora de posar aquests límits, i això servirà com una ajuda, però no com a substitució en cap cas d'aquesta educació.
Està clar. La feina d'acompanyar, una eina el que et pot és donar informació i aquesta i limitar el pas a segons quins continguts, però aprendre a utilitzar un smartphone, una tecnologia tan potent com aquesta, és una cosa molt més complexa que limitar, perquè limitar no aprens, no?
Clar.
El que t'assegura és que o t'ajuda a que no tinguin accés a continguts que els pot fer mal, no?
Clar.
O que ho tenen més difícil.
Clar, i al final, doncs, també compartir, depenent de l'edat que tinguin els nens, compartir els motius, no? I compartir, per exemple, l'objectiu, el perquè d'aquesta decisió, el perquè de que no puguin entrar a segons quins continguts, no? Que ho puguin entendre com una decisió coherent, que sàpiguen també el perquè i que doncs no s'amagui, no? Que ho utilitzin al seu favor, i així també els nens en són conscients i en són part d'això, no? Que al final no ho vegin com un càstig.
Sí, la veritat és que si ve d'una regulació així tan àmplia, per dir-ho així, que no és que els pares hagin decidit posar una aplicació a dins del mòbil que requereix tot un espai de compartir, reflexionar, el fet que això ho agafi un lloc, o sigui, l'administració, no?, l'Estat, en nom de tots, potser ens fa perdre oportunitats de parlar-ne, perquè, doncs, diguem que el que està regulat no, i que ja, bueno, que ja et ve donat, no hi ha tantes oportunitats per parlar-ne, perquè no és negociable. O sigui, és així, no? Ja està. Doncs, fins ara, l'haver de posar o no posar una aplicació, doncs, era una decisió de cada família. Hi havia famílies que sí, famílies que no. Unes ho feien amb això, les altres ho feien amb allò, i era tot un espai de reflexió, de debat públic, i es tenia més l'oportunitat de parlar-ne. I ara no sé si amb aquesta aplicació, si senzillament sabent que tal número de telèfon està vinculat a un ús d'un menor, si, no sé com funcionarà, perquè si és així, és que potser fins i tot treu això, l'espai de debat. Però no sé com funcionarà.
Perquè, clar, fins ara, abans comentaves, no se les ingenien totes per tal de poder accedir i saltar-se tots aquests controls, perquè, clar, no hi ha hagut fins ara una aplicació o un sistema que realment hagi funcionat i hagi limitat aquest accés al contingut més adult. Clar, no sé fins a quin punt ara aquest projecte o ara aquesta aplicació que posareu en marxa doncs ajudarà realment això. En què es diferenciarà o almenys quin seria l'objectiu per tal de no ser igual que les altres?
Jo penso que la principal diferència que podem veure des de Som Connexió és que és una aplicació en mans de l'Estat i l'altra és en mans d'interessos privats. És a dir, que l'aplicació, a més de donar-te aquest servei, doncs recull molta informació que és molt sucosa per fer un negoci, també, no? Llavors, dona més seguretat. Però la veritat és que nosaltres no tenim informació de com pensen fer-ho perquè no hi hagi accessibilitat. Moltes de les aplicacions de control parental que existeixen el que fan és que els pares, les famílies, poden delimitar a quin tipus d'accés es pot o no es pot fer, o si es poden o no poden arribar als seus fills, no? En aquest cas m'imagino que vindrà com preconfigurat i que es pugui més o menys adaptar en funció de l'edat dels noies, no ho sé. La veritat és que en tenim poca informació com per poder ara valorar més enllà d'aquest element que és molt important, que és que hi ha moltes aplicacions de control parental i que fins ara totes elles estaven en mans privades i que se'n pot fer un mal ús de tota la informació hipersensible que es recull a través d'aquestes aplicacions.
Clar. També el que abans dèiem és aquesta desconfiança que potser es crea entre fills i pares sobre el fet de la vigilància, sobre el fet del control, de limitar-los l'accés. Però, clar, cal recordar que no estem vigilant els nostres fills, no? Sinó que estem acompanyant i ajudant a que s'eduquin correctament, no? Això també és una cosa fonamental a l'hora de crear un projecte com aquest i de crear doncs, un mecanisme per tal de que no arribin a certs punts i a certes visualitzacions com les que estem parlant, no? Suposo que aquest és l'enfocament que s'ha de donar.
El projecte permet tenir una aplicació que controla l'accés als continguts. I aquesta aplicació en les famílies se'n pot fer un ús educatiu o un ús de vigilància. I això sí que recau a les famílies.
Clar.
És a dir, que la família és la que té el lliure albir a l'hora de decidir quin enfocament li vol donar a l'acompanyament. De fet, nosaltres recomanem clarament que allò que s'ha de fer és acompanyar, perquè la vigilància només són elements de control i que esperona, i especialment en aquesta edat, no? Que quan hi ha elements de control, com a jove, el que en els límits et convida a saltar-los. És una invitació directa. I està bé, perquè, de fet, la joventut, per definició, està cridada a la humanitat doncs, a trencar patrons per dibuixar-ne de nous pel futur. I són els que han de marcar i han de fer dissenyar i fer evolucionar la humanitat, en definitiva, no? Per tant, de disseny venim així els humans, que a l'adolescència i a la joventut intentem trencar els patrons per posar-nos, per configurar nous escenaris i noves realitats, no? Doncs la vigilància l'únic que provoca és gairebé això, posar reptes de com saltar-t'ho. En canvi, l'acompanyament és molt més centrat en el raonament, el per què és el que t'aporta de bo, i que podem fins i tot no estar d'acord, i que la mirada de l'adult, la mirada del jove pot no estar d'acord al principi, la mirada de l'adult al principi de l'acompanyament, vull dir, quan són molt joves, la mirada de l'adult és la que s'ha d'imposar, i a mesura que el noi noia doncs va desenvolupant i va creixent i va demostrant certa maduresa, doncs pots anar retirant i deixant espai a la seva, al seu propi posicionament i a la seva manera d'entendre les coses, no?
Exacte.
Però ha de ser gradual i ha de ser a poc a poc, de tenir molt poc marge a tenir doncs, tot el marge que hauran de tenir a partir dels 18 anys.
Exacte. Doncs aquesta aplicació per tal d'educar, acompanyar a les famílies amb l'ús conscient de les tecnologies i de la digitalització a través del telèfon mòbil, per exemple, que d'aquí a l'estiu doncs, farà el seu procediment per tenir finalment aquest projecte tan esperat per tots vosaltres. Així que moltíssimes gràcies, Mercè, sòcia fundadora de Som Connexió, per explicar-nos aquest projecte que està en marxa. D'aquí a l'estiu encara queda molt, però esperem que ens pugueu també explicar, quan arribi el moment, finalment, com és aquest projecte i quines conclusions traieu. Així que moltíssimes gràcies i endavant amb tot això. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida parlem del Parc de les Aigües de Montcada i Reixac, obert al públic després de la seva restauració. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En el Corte Inglés hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman is Outer Cotton, Joyce Oisty Wear, Green Cozy Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I com dèiem, parlem ara de la restauració del Parc de les Aigües de Montcada i Reixac. El Parc de les Aigües s'ha obert al públic després d'una transformació patrimonial i paisatgística. A través d'unes obres de restauració i millora del Parc de Montcada i Reixac, que forma part de la xarxa metropolitana de patrimoni, s'han fet una superfície amb la transformació de la Casa de les Aigües, la Casa de la Mina i també el Rec Comtal. I les obres, hem de dir que han tingut un cost total de 371.587,26 euros, i dels quals 123.966 doncs, provenen dels fons FEDER. Sobre el tema en volem parlar amb l'arquitecta d'Espai Públic de l'AMB i també directora del projecte de restauració, amb la Rosa Bertran. Rosa, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta restauració i de que tots aquests metres quadrats restaurats el que fan al final és millorar l'accessibilitat, els elements arquitectònics i també la vegetació del parc, no?
Sí, nosaltres entenem que el patrimoni, qui li dona el valor al final són les persones. Llavors entenem que un espai d'aquestes característiques ha de poder ser visitat i ha de convidar a ser visitat, no només per part de la gent de Montcada i Reixac, sinó també doncs, per part de gent que pugui venir d'altres municipis, ja que és un espai que té una gran importància històrica, ja que doncs, és només aquest i els Horts de Vallbona estan en superfície. Per tant, tota la intervenció està molt encaminada a fer-ho més visible, que la gent el percebi com un espai segur, no? És a dir, guanyem visibilitat des de molts punts i també accessibilitat, és a dir, ens hi hem de poder acostar, hem de poder caminar tots pel perímetre i hem de poder arribar, i el projecte doncs treballa molt tots aquests aspectes.
Mm-hmm. Sobretot, com dèiem això, ara mateix millora la qualitat paisatgística i ambiental, l'accessibilitat i la restauració dels elements construïts, però una de les coses també és que al final el parc és un dels espais públics més importants de Montcada i Reixac, però que això cada cop s'estén més enllà, no? És l'únic espai verd proper al centre de la vila i cada cop fa que sigui més persones, siguin més veïns potser els que s'apropin fins allà, i ara encara més amb aquesta restauració, no?
Sí, de fet, tota l'àrea està en un procés de transformació, perquè també s'està construint just a la vora una nova escola bressol i el casal d'avis. Per tant, doncs, serà un espai que segurament serà utilitzat a nivell local doncs, per aquests dos equipaments, però també, i amb aquest projecte de la xarxa de patrimoni, també entenem que hi haurà gent d'altres municipis que vindrà, no? És a dir, doncs, el Rec Comtal és una estructura que és supramunicipal, per tant, doncs pot atraure gent que pugui venir d'altres localitats a visitar aquest espai.
Mm-hmm. I quines són les principals intervencions que s'han fet?
Doncs la principal intervenció ha estat treballar sobre el perímetre del propi rec, és a dir, es genera un recorregut circular, caminable, molt més confortable, amb proteccions, amb un graonat accessible, de manera que qualsevol usuari pugui donar la volta. També, a través del rebaix de les dunes perimetrals, es guanya molta visibilitat. És a dir, tu, des de molt més lluny, pots veure ja aquesta petita infraestructura, de manera que es fa com un recorregut molt més agradable i, sobretot, molt més segur. Uh-huh. Aquestes, al final, són aquestes intervencions més bàsiques, però després hi ha altres intervencions molt més encarades a millorar la qualitat ambiental del punt en concret, ja que s'introdueix la vegetació aquàtica en una de les vores del perímetre, i això es fa també d'una banda per augmentar la biodiversitat de l'espai, però també reivindicar una mica aquest ús de l'aigua del rec Comtal, que havia estat l'aigua de boca de la ciutat de Barcelona i que ara mateix és simplement doncs passa, no? El fet de col·locar aquesta vegetació aquàtica és una mica una manera de donar-hi ús a aquesta aigua i també reivindicar-ne el seu potencial com a paisatge.
Mm-hmm. De fet, el propi nom ho indica, no? Parc de les Aigües, i doncs té una relació molt directa, no? amb l'aigua. Al final té una relació directa des de l'època romana amb l'aigua, no? El rec Comtal, per exemple, o el recinte dels pous de la Casa de les Aigües, tot això gira entorn de l'aigua en si, i sempre ha estat un element determinant, no? Pel que fa al parc, l'aigua és el seu símbol i és el que té d'especial en si, no? Podem dir.
Sí, exacte. Per tant, aquest poder caminar i poder donar-hi la volta i poder establir diferents punts de vista des de diferents altures, potser en algun moment tindrem l'aigua a tocar, en algun moment ens allunyem una mica d'aquest perímetre perquè hi ha una franja de vegetació aquàtica, o sigui, totes aquestes relacions que establim quan passegem per aquesta vora, ens interessava potenciar-les.
Mm-hmm. Clar, i no només es tracta d'un parc, sinó que també ofereix doncs, diversos serveis, no? Per exemple, el Museu de la Casa de les Aigües, jocs infantils, jocs també per gent més gran, elements de gimnàstica, no? Per exemple, o cistelles de bàsquet, pistes per jugar a la petanca, per jugar a monopatins, taules de pícnic perquè la gent també pugui anar a passar el dia, per exemple, porteries de futbol. Al final és un parc ampli per tothom que vulgui i amb moltes activitats diferents a desenvolupar allà, no?
Sí, exacte. En els parcs de la xarxa metropolitana el que s'intenta és que hi hagi una oferta per tothom, no? És a dir, qualsevol usuari ha de poder trobar una manera de desconnectar i de connectar-se amb aquests espais públics. I d'aquí ve el fet d'equipar-los amb diferents usos.
Clar, exacte. I sobretot, doncs, ara amb aquesta restauració, no?, que al final eren potser valors patrimonials, no?, o edificacions, podem dir, no?, per exemple, les porteries o aquestes cistelles de les que parlaven, que s'han anat deteriorant amb el pas del temps i que mai s'havien canviat, no? Que no havien estat mai objecte de cap restauració i que amb aquesta reforma al final doncs, s'ha posat fi a la degradació que patien i donaran doncs, aquesta novetat, aquesta frescor a Montcada i Reixac, i encara que continuarà igual, no?, tindrà la seva essència i la gent tornarà a fer el mateix, doncs estarà en moltes millors condicions.
Sí, sobretot també perquè els elements patrimonials s'han d'anar mantenint, s'han d'anar reparant, perquè si no, doncs, la degradació faria que cada cop anessin a menys fins que al final ja no tindrien aquest valor, no? Per tant, ens trobàvem amb un emplaçament, amb un potencial a nivell històric i paisatgístic importantíssim, però ens ha calgut haver de restaurar, reparar aquests elements, reconstruir les seves geometries perquè puguem veure'l doncs potser no com havia estat, no? Perquè evidentment doncs, l'entorn ha canviat. però sí que ens pugui fer una idea i ens pugui fer entendre com era aquesta infraestructura i quina importància té per nosaltres.
Mm-hmm, exacte. Doncs Rosa Bertran, arquitecta de l'Espai Públic d'EMB i també directora d'aquest projecte de restauració, esperem que vagi molt bé aquesta restauració, que ja s'ha obert al públic i que la gent doncs, continuï anant, que la gent continuï estimant el parc com fins ara i doncs, que vagi millor, que a partir d'ara es vagi mantenint i no s'hagi de fer doncs, aquesta restauració total, sinó que es vagi doncs, conservant amb el temps i arreglant aquestes petites coses que amb el pas dels anys, com amb tot, van fallant. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i tant de bo el puguem visitar aviat.
Molt bé, doncs allà us esperarem.
Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé. Adéu a vosaltres.
I parlem ara de negocis centenaris, d'establiments emblemàtics de Barcelona, perquè la centenària Drogueria Rovira, que va obrir portes el 1910, ha rebut el Premi Nacional de Comerç, un guardó que ha destacat l'especialització, el servei al client, l'acompanyament i la perseverança del negoci, que actualment està regentat per la quarta generació de la família. Així és com es manté un dels comerços, encara, com dèiem, més emblemàtics històrics de la ciutat. I avui tenim el plaer de parlar amb el seu propietari, el Ramon Sagarra. Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, enhorabona, abans de res, per aquest reconeixement dels 100 anys de la Drogueria Rovira. Vostè és la quarta generació ja de la família que ocupa aquest lloc, oi?
Exacte, jo soc la quarta generació. El premi és no el centenari, perquè el centenari el van fer el 2010, o sigui, ja portem 114 anys. El premi ha sigut el primer premi Nacional de Comerç de Catalunya.
Ah,
és un premi que, bueno, és un reconeixement important que es dona a la Generalitat. Molt contents pel premi, indiscutiblement.
Clar, imagino que molt contents i amb tot un seguit d'històries al darrere. Ara parlàvem de 100 anys, però ja ho heu superat, no? 114, concretament. Com és ser la quarta generació de la família que està aquí? Com ha anat passant això de mans en mans?
Bueno, la veritat és que ser la quarta generació també és una responsabilitat. Totes les generacions han tingut el nostre què. Al principi era un sistema de drogueria diferent, amb la segona generació era un altre, amb la tercera ha sigut una altra i amb la quarta doncs, ha sigut una altra. Cada vegada més especialització, cada vegada està molt més per donar un servei molt, molt especial, però bueno, es porta bé, es porta bé. La veritat és que amb aquesta quarta generació que hi han passat algunes coses, com crisis econòmiques, com el problema de la pandèmia i tot això, però bueno, encara estem aquí, que això és important. Al final estem aquí perquè també el client aposta per nosaltres, i això és molt important que es tingui sempre amb compte, no? Que és molt important que la gent, tots nosaltres, al final comprem el comerç. Perquè si el dia que desapareixi el comerç, passarà igual que quan vam viure el tema de la pandèmia. Veure Barcelona tancada de comerç, que no hi havia llum, que, bueno, tota una sèrie de coses, serà una pena. Per tant, tenim que apostar tots pel comerç. Sobretot comerç de proximitat, comerç emblemàtics, comerç centenaris, tot aquest tipus de comerç que dona molta vida a la ciutat i és l'ànima i el cor de la ciutat.
Així és. Al final, aquesta complicitat dels clients, de la gent del voltant, és la que fa que botigues com la vostra es mantingui allà i sigui doncs, aquesta part històrica de la ciutat, no? I es mantingui com un dels llocs emblemàtics que encara avui es conserven dintre dels pocs que hi ha, no?
Sí, desgraciadament cada vegada n'hi ha menys, però potser encara serem uns 200 que quedem a Barcelona, i això és molt important. I després una cosa molt important és el tema del tipus de comerç com el nostre singular, en el qual tot el dia ens ve la gent a demanar-nos consells, tota una sèrie de coses, tenen un problema, digue-li amb una taca, digue-li amb un moble, digue-li amb una pell, amb un cuiro, amb un bolso, etc. I nosaltres sempre donem la solució de com recuperar aquella peça i dir, bueno, i això influencia moltíssim al final amb la decisió del client que vagi al comerç tradicional, no?
Clar.
Això és molt important.
Clar. al final doncs és aquesta proximitat, aquesta confiança que amb altres establiments doncs no passa, no? Això, aquesta confiança de venir i preguntar, de saber també, per exemple, conèixer uns als altres, saber qui són, saber qui és la gent del barri, això fa molt i també hi ha molta gent que no ho ha pogut viure mai, no? Que no ho ha viscut perquè al final doncs està tot molt més turístic, està tot molt més centralitzat potser a altres zones de Barcelona i aquesta proximitat de barri, podem dir, no l'han pogut viure malauradament. Per exemple, Ramon, què és el que veneu vosaltres a la drogueria? Què és el que es pot trobar?
Bueno, es pot trobar de tot, perquè tenim quasi 30.000 referències. Podem començar trobant tot el de drogueria, que és molt especialitzada, repeteixo, raspalleria, menatge, plàstics, tot tipus de productes. Amb raspalleria tenim una infinitat de productes i raspalls impressionants, sigui, és igual, raspalls per sabates, raspalls per la roba, raspalls especials per roba de l'Oden, de Kashmir, de llana, de seda, que hi ha tipus de raspalls diferents, raspalls per ordinadors, raspalls per netejar xampinyons, bolets, el que sigui. O sigui, una infinitat de raspalls per accedir a aquell lloc que no pots arribar i tens que tindre un raspall per poder netejar aquella zona. Doncs totes aquestes coses, les més difícils o les més inverossímils, estan aquí.
Tot el que puguem imaginar, no? Allà està.
Absolutament, absolutament.
I Ramon, quants anys portes aquí a la drogueria, sent la quarta generació?
Exacte, doncs jo em porto un 40 i algo.
40 i algo.
Exacte.
Quin membre de la família ets?
Bueno, jo sóc el quart.
El quart.
I, exacte.
Suposo que de pares a fills, no estem parlant?
Exacte. Bueno, de besavi, avi, el meu pare, la meva mare, lògicament, que encara viu, que encara ens fa alguna visita puntualment aquí a la botiga, i un servidor.
Al final és qüestió de vocació per l'ofici?
Indiscutible. Vocació i tindre... Darrere d'un tauler tens que tindre paciència. Psicologia, moltíssima. Vull dir, moltíssima. Tens que saber i tens que saber entendre el client. A vegades el client et vol dir una cosa però no s'explica del tot bé. Tu vas fent preguntes i arribar al final arribes amb una conclusió al client i tu, no? I llavors... Realment, perquè a vegades li preguntes a una persona per quin tipus de pell és o quin tipus de fusta és, i potser no et saben dir o si està barnissada o si no, o com està tractada. Llavors, tota aquesta sèrie de preguntes els hi tens que fer per donar el diagnòstic exacte perquè li vingui el resultat indicat.
I això, temps enrere, aquests anys enrere, com ha passat d'una generació a l'altra? Us ho han ensenyat mútuament... el besavi, l'avi, el pare... Com ha anat tot això?
Indiscutiblement. Bueno, la meva continuïtat, concretament, que és de la que puc parlar, va ser gràcies al meu pare. El meu pare era un gentleman, un crac en tots els aspectes, perquè era una persona que, a part de ser el meu pare, vull dir, hi havia molt bona relació amb tots els aspectes, no? I això va fer que jo continués el negoci gràcies a ell. Això va ser molt important.
Clar. I com veieu el futur? Tu, per exemple...
Bueno, el futur el veig bé sempre i quan les institucions s'impliquin una mica més amb el comerç. Quan dic amb el comerç, jo sempre diferencio, perquè el comerç és molt, tot respectable, però, clar, el comerç emblemàtic, singular, centenari, que porten molts anys, aquests principalment els tenen que cuidar, perquè són comerços ja que són molt diferents d'altres, no? Molt diferents amb moltes coses, perquè, clar, al final l'especialització també la forma una sèrie d'anys que estàs al front del negoci, no?
Clar.
I això es té que cuidar, perquè si els preservem, aconseguirem que hi siguin. I hi ha maneres per preservar i per aconseguir que hi siguin. Però això és un altre tema i per un altre programa.
I tot això amb canvis que han anat passant al llarg dels anys, no? Ara comentes que portes 40 i tants anys aquí a la drogueria, però clar, t'ha tocat viure moltes èpoques i èpoques complicades, moments complicats, i això no s'ensenya, no? Això al final ho porta un mateix.
Això ho tens que portar a la sang i sempre mirar les coses amb un cert optimisme. No et pots intentar decaure, que a tots ens pot passar, que en un moment donat decaus, però bueno, el meu caràcter positiu, sempre miro les coses d'una altra manera, intento veure sempre la vertient positiva, no?, de les coses, i enfocar-ho cap allà. Sigui el que sigui, sempre hi ha que mirar-ho així, perquè és l'única manera que pots avançar.
Troba que és més complicat, per exemple, mantenir un negoci com aquest en aquests moments que no pas anys enrere, quan ho feia el teu avi, per exemple, o quan ho feia el teu pare?
Indiscutible, indiscutible, perquè ara estàs portant un negoci i com si portessis exactament igual una empresa.
Clar.
Vull dir, que tens que prendre decisions, tens que d'allò, en el moment que ho va muntar el meu avi, o el meu besavi ja no el vaig conèixer, però el meu avi sí, clar, era tot com era tot nou. I tot era molt més fàcil, els temes burocràtics també, vull dir, no eren el que són ara, no? Totes aquestes coses, clar, feien que es van generar molts negocis i moltes coses. Avui en dia és mantindre'ls, saber portar-los i, bueno, ja està, com tot.
I el públic que teniu, i imagino que és públic de tota la vida, que també ha viscut aquest pas de les generacions i que coneixeu potser des de fa molts anys, no? Potser et coneixen a tu des d'abans que estiguessis ocupant aquest càrrec, de quan eres petit, no?
Sí. La veritat és que, clar, aquí tenim un públic molt divers. Tenim la sort de tindre públic tant d'aquí de Barcelona com de Catalunya, com d'arreu i inclús d'Espanya, no? Perquè nosaltres també venem a la resta d'Espanya. Bueno, perquè tenim una pàgina web també que pots accedir a compres, etc. Lògicament no tenim tots els productes perquè és impossible, però llavors necessitaria 3 persones més per portar l'e-commerce de tot el tema de la botiga, no? Amb tanta referència i que després van canviant envasos, etc. No?
Sí, al final, doncs mira, això que comentes de la web és un dels passos d'aquests que heu hagut de fer, no?, per tal de modernitzar-vos i d'estar al dia també amb els temps que corren ara, que tot és molt més digital.
Bueno, la veritat és que nosaltres ja vam ser la primera drogueria que vam tindre una pàgina web.
Imagina't.
Perquè jo n'he fet 3. Aquesta, la primera va ser una, després amb el motiu del centenari vaig fer una altra pàgina web, una mica abocada també, a veure, que es vegi un reflexe d'una botiga històrica, d'una botiga especial, d'una botiga amb solera, una botiga diferent, no? I ara últimament vaig fer la nova pàgina web, que és la que es pot accedir també ara, amb tot un, bueno, explicant la història, posant tot part de la història, doncs, bueno, coses de premsa que han sortit, etc.
Mm-hmm.
És una web que val la pena veure-la, perquè a més és una web que també la vaig fer tant en català com en castellà com en anglès. En el món de la drogueria, fer una pàgina de web avui en dia en anglès, doncs, i més la nostra, que és una molt, molt, molt treballada, és un tema important. Perquè jo també, lògicament, pels motius que nosaltres doncs, anem a moltes fires internacionals, etc., també m'interessa perquè els meus proveïdors, etc., estrangers, puguin veure una pàgina web i entendre-la, per això el vaig posar també en anglès.
Escoltant-te, Ramon, el que està clar és que és vocació, que és vocació i estimar l'ofici, estimar la drogueria Rovira i a totes les generacions que han anat passant per aquí, que doncs, encara es manté, es continua l'espírit aquest dels anys passats, però també amb la modernització i les tecnologies que ara venen aquests propers anys. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, enhorabona per mantenir un negoci com aquest i també pel premi que us han donat recentment com aquests 114 anys que ja porteu aquí a Barcelona. Anem pels 200, no?
Bueno, primer tenim que fer el 125, bueno, el 250.
Ja mirem nosaltres a lo grande, que es diu.
Els 200 estàs parlant de 86 anys més, eh?
Clar, bueno.
Vull dir que, no, ja, probablement jo no hi sigui.
Bueno, però passarà una altra generació.
Si sóc, em voldrà estudiar el meu cos la ciència.
Passarà una altra generació. Jo ja ho he mirat a llarg termini.
Esperem que sí sigui.
Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per parlar amb
nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta possibilitat de parlar amb vosaltres.
Gràcies.
Un plaer.
I en uns minuts arriba el moment de parlar del millor d'aquesta època de l'any, els calçots. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana, duelo en el césped.
¡Uf! 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 Este sábado, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¿Quién manda en la capital?
El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I com comentàvem abans de la publicitat, ha arribat l'època dels calçots i a mi personalment, que m'encanten, no podia no parlar sobre això. I una de les coses que més venen de gust en aquesta època de l'any i més ara en cap de setmana són els calçots. I com és tradició, la gran festa és la de la calçotada de Valls, que aquest any es promociona entre el públic nacional en el moment àlgid de la temporada. Sobre aquesta calçotada, que em sembla que és la número 42, en parlem amb el president de la IGP, el Dalmasi Clofent. Dalmasi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És la número 42, no?, aquesta calçotada, la calçotada sí. D'enguany?
Sí, és la 42a festa de la calçotada a Valls.
I com és? Què és el que fareu i què és el que feu aquest any que es diferenciï de la resta?
Bueno, representa que la gran festa de la calçotada que celebrem és com un, és un tret de sortida al mig de la campanya i és voler celebrar cada any doncs aquest esdeveniment, no?, d'aquesta trobada, d'aquesta menja del calçot, no? La IGP, nosaltres, la IGP Calçot de Valls, certifica calçots des del mes de novembre fins al mes d'abril. Però aquest punt que som ara, que és aquest finals de gener, febrer i març, és el punt àlgid, no? És el moment en què els calçots es troben en el seu millor moment, no? Més dolços, més tendres, més gustosos.
Els calçots ens agrada pràcticament a tothom, no? I la calçotada de Valls al final és com una tradició, no? Un costum ja des de fa molts anys i sempre crida l'atenció, no només per les activitats que feu i la que es forma aquí a on esteu, sinó també per els concursos, per exemple, que feu de calçots. En aquest cas, també hi ha hagut concurs de menjar calçots. Ha estat a la plaça del Pati. I qui ha estat el guanyador? Quants calçots s'han pogut menjar en total?
Mira, en guanya el concurs de menjar calçots s'han menjat 240 calçots, 3 quilos de calçot, diguéssim, no? Perquè ho pesen, sí. I per tant
Déu-n'hi-do.
Bueno, sí, i per tant amb tota amb la salsa amb una mica anava ben, en fi, és igual, no? El que passa allí dalt de l'escenari, però bueno, el segon també em sembla que va anar cap als 2 quilos i per tant, bueno, és el concurs que crida més l'atenció, perquè després quan els veus no t'ho sembla, no? Diu, aquesta persona s'ha menjat tant, diu, no, perquè els veus normal i corrent, no? De tota manera, a més d'aquest concurs, també hi ha el concurs de salses que es fan, de salsa calçotada, i a més també el nostre de cultivadors de calçots, que formen part de la IGP Calçot de Valls, i que en guany el jurat, doncs, ens feia moltíssima il·lusió, perquè hi havia el Figa Flowers, que al ser de Valls doncs són bons coneixedors del que pot ser un bon calçot, que se li ha de demanar un bon calçot, i per tant va ser un dia molt, molt, molt esplèndid, no?, que ens acompanyés el Sea of Flowers.
De fet, ells són els que van posar la banda sonora al certamen amb com a ambaixadors, no?, d'aquesta calçotada, i també amb el tema Can Reit, no? Al final, doncs, la seva música ha acompanyat aquesta calçotada i aquesta temporada, també.
Exacte. El disc que han tret ara el dia 26, van treure de gener, es titula La Calçotada. I nosaltres, com a IGT Calçot de Valls, els hi estem molt, molt agraïts. I molt agraïts perquè allà on arriben aquest grup, allà on arriben els Figaflowers, a vegades costa d'arribar, i que és a un públic molt jove, no, que si ells són ambaixadors del calçot, doncs el futur pot ser que el tinguem una mica millor, perquè se'ls escoltaran una mica més amb ells que no pas a nosaltres, que som molt més grans, no? Mm-hmm. I això també ens dona molta esperança.
Clar, clar, com ha de ser. I clar, parlem de públic, no? Les expectatives i l'objectiu era arribar a 30.000, 40.000 persones, majoritàriament públic nacional, però ha sorprès, no? Sí que és cert que la majoria han posat el focus en el públic nacional, provinent de Catalunya, no? Per exemple, pel desconeixement d'aquesta festa per part de la població, sobretot de la part més central, més cèntrica, no? Però sí que és cert que també s'ha ampliat l'extensió, no podem dir, d'aquesta calçotada. Ha arribat molt més enllà i en aquest cas doncs, ha passat cap a França, cap a l'Aragó i també cap a València. No sé si aquest any és l'any que més gent de fora heu rebut o si us ha sorprès. Explica'ns una mica.
Sí, enguany estava previst aquests entre 30 i 40 mil visitants a Valls. Les expectatives s'han complert, és a dir, la quantitat oficial encara no està donada, per dir-ho així, des de la Càmera de Comerç, però en qualsevol cas les primeres apreciacions és que el poble estava ple, que hi havia gent a tot arreu, que tots els actes van tindre seguiment, i això, doncs, en fi, ens fa estar contents, perquè clar, amb una ciutat de 25.000 habitants que te n'arribin a 40.000, doncs si no és el doble pràcticament, i per tant això és molt interessant i molt important tant per la ciutat com per la comarca, no? Enguany hi havia autocars previstos que vinguessin de coreans, de gent d'Holanda, de gent d'Alemanya, perquè representa que aquesta festa està dins dels circuits turístics i, per tant, ho consideren moltes agències, diguem-ho així, ho consideren interessant, i per això el recorregut doncs, fins a Valls el tenen inclòs, no? Uh-huh. I això és molt, molt interessant perquè després la tornada d'aquestes persones cap a l'estranger, doncs s'emporten amb ells aquesta experiència, aquesta tradició, aquest calçot, no? Pel que fa a Espanya, nosaltres, la IGP Calçot de Valls, venem des de fa molt de temps els nostres calçots, sobretot al mercat principal, que és a Madrid, Saragossa com a segon, Castella i Lleó amb León i València, per descomptat, no? Per tant, i tant que sí, és a dir, la calçotada ha arribat a molts llocs de Catalunya, pràcticament a tot Catalunya se'n fan, i a molts llocs d'Espanya també se'n fan, no? Uh-huh. A l'estranger, principalment els casals catalans o persones que tenen orígens a Catalunya, doncs també han fet, no?, que aquesta tradició tant d'aquí doncs també hi arribés. Per tant, a Valls es podien veure moltes nacionalitats, no?, moltes persones diferents fora de les de la comarca o les de la més de més a prop, no? Enguany s'ha fet una acció especial a dins de Catalunya, a la zona de Girona, també per cridar-los l'atenció d'aquesta festa, de la nostra festa, i per tant tot sumat, doncs ha sigut fantàstic, no? Enguany, fins i tot la personalitat convidada, doncs va vindre la cònsul dels Estats Units, és a dir, persones rellevants, sigui quines siguin, sempre ens donen alegria, no?
Clar.
I ens fan que la festa, doncs, caram, agafi encara, encara si pot ser, després de 42 anys, encara agafi a poc cada any una mica més de base i de projecció cap al futur, no?
Mm-hmm, així és. Així és, i clar, és que una calçotada doncs donen ganes de compartir-la, no? Per exemple, amb familiars, no? Aquest públic familiar que no falla mai, també amb grups d'amics, i sempre doncs és un plaer anar a la calçotada. Però clar, les qüestions climàtiques, les qüestions de temperatures que estem passant aquests dies, doncs no ajuden, no podem dir. La previsió, quina és? Ha costat, per exemple, aquest any aconseguir calçots? Es preveu que la temporada s'allargui? Com ho veieu, això, des del sector?
Sí,
és complicat.
El tema que em preguntes de la sequera, del canvi climàtic, no? A mi m'agrada dir moltes vegades d'aquest clima estrafalari que ens toca patir ara mateix, doncs ens afecta de la mateixa manera que afecta a qualsevol conreu, a qualsevol part, no?
Uh-huh.
És a dir, les temperatures molt, amb molta oscil·lació fan que el calendari, que el comportament de les plantes variï, i per tant l'hem de tindre molt en compte a l'hora d'aplicar una sèrie de tècniques, a l'hora de plantar, i això ens fa anar una mica de corcoll, no? La falta d'aigua, la falta de pluviometria de dalt és un tema de futur de la campanya segur que ve, no? Que ens preocupa moltíssim. La reutilització d'aigües de les depuradores és una proposta que nosaltres fem. El canvi del rec per aspersió al rec a gota a gota, a goteig, és una proposta que també fem amb els nostres associats, amb pressupostos, amb facilitar tota la informació necessària per aquesta transició cap a gota a gota. Per tant, des de la IGP Calçot de Valls tirem endavant uns projectes per investigació també, no?, de com afecten les temperatures amb el desenvolupament dels fongs que ja existeixen a la Terra i que alguns d'ells ataquen les arrels i que, per tant, ens poden donar a futur molts problemes, no?, de creixement de la planta. Per tant, aquí també hi ha un projecte que es tira endavant d'investigació amb col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí, que és una entitat de reconegut prestigi amb investigacions agrícoles. I, per tant, això ens preocupa moltíssim. Pel calçot d'enguany, per la campanya d'enguany, la falta de pluviometria l'hem suprit amb aportacions amb aigua de rec que tenen que veure amb costos de producció, d'augment de costos de producció, però no amb que la planta hagi patit, perquè li hem donat aquella aigua que necessita. Per tant, per aquesta campanya, donat que partíem d'una ceba, d'una llavor amb una sanitat vegetal bona, doncs acabarem la campanya sense dificultats, el calçot està en perfecte estat, i conforme doncs vas regant, vas veient que ell es va desenvolupant, es va posant bé, per tant, al mercat, els calçots amb etiqueta, el calçot de la IGP, el calçot de Valls, doncs hi continuarà sent fins al mes d'abril, que és quan s'acaba el període per certificar aquest calçot, no? Això sí, preocupats i a la vegada esperançats, perquè si fem coses és possible que obtinguem resultats per enfrontar-nos a les noves situacions que ens presenta aquest canvi climàtic.
Exacte. En aquest cas, doncs, no ha afectat la qualitat dels calçots, hi ha hagut sort en aquest aspecte.
Sí.
Sou optimistes, però clar, teniu la por al cos, no?, per què és el que passarà, i que doncs, al final no depèn de vosaltres i serà complicada en aquest cas la temporada que ve o l'altra, si continuem d'aquesta manera. Esperem que no sigui així i que puguem mantenir tradicions com aquestes per molts anys més. Moltíssimes gràcies, Del Mas, i president de la IGP. Nosaltres ja tenim ganes d'anar-nos de calçotada, a veure si tenim la sort de venir aquí i fer-la amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per parlar-nos.
Sí, escolta'm, esteu convidats, es rebrem amb els braços oberts. La calçotada és un menge, el calçot és un producte que el que permet és principalment passar-ho bé. Per tant,
escolta,
veniu, que s'ho passareu la mar de bé.
D'això no hi ha dubte, no hi ha dubte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem de que el món de l'animació digital ha agafat impuls en els darrers anys, en part gràcies a la irrupció a la gran pantalla de projectes adreçats tant a públic gran com també a públic petit, un fet que ha permès llançar carreres de grans talents en el món de la creació digital. Un d'ells, dels grans talents, és el Mariano Tazzioli, de Buenos Aires, que des del seu estudi de Sant Cugat del Vallès s'ha fet un lloc en el sector audiovisual gràcies a la seva habilitat i a la seva capacitat d'autoformació. Avui en volem parlar amb ell perquè ens expliqui com és la seva experiència i com ha aconseguit arribar fins aquí. Mariano, molt bon dia.
Gràcies per la presentació.
Clar, parlem d'autoformació i això vol dir doncs, que no t'han regalat res, no? Que tu has treballat tu sol arrel del teu hobby, de la teva passió, i que al final s'ha convertit en una professió com a tal, oi?
Sí, els meus pares sempre em deien, des de petit, em deien que ningú regala res i és veritat. I aleshores doncs vaig començar de bastant petit en això, quan tenia 11 o 12 anys, en el món digital, perquè jo dibuixava des que era petit. És un dels meus hobbies que he tingut des de sempre. I aleshores, quan ja tenia 11 anys, 12, vaig descobrir aquest món de digital, perquè jo veia els pel·lícules i deia això no són dibuixos, com es fa això? I vaig entrar en el món del 3D. I la veritat que vaig entrar sense cap mena de pretensió. No és que vaig entrar per dir seré faré coses, sinó que vaig entrar per curiositat, no? I és veritat que sempre he tingut ambicions, no sóc conformista, però vaig començar molt innocentment i per sort i per molt esforç també, perquè és una combinació de les dues coses, doncs he arribat fins aquí, que la veritat és que estic molt orgullós, però encara em queda molt camí, queda moltes coses per fer i per complir, encara no estic ni... Jo em sento com estic al començament de la meva carrera, diguem-ne.
T'entenc perfectament amb això que estàs dient, de que queden encara moltes coses, però clar, parlem de... A tu et diuen el món de l'animació digital, creador digital per projectes, sèries... Però realment què és això? Quina és la teva feina i què és el que fas realment?
Doncs jo el que faig és que em contracten, per exemple, per fer una pel·lícula o un projecte audiovisual, que pot ser una pel·lícula, una cinemàtica per un videojoc, una sèrie o un curt, i a mi el que m'encarreguen és dissenyar, fer el personatge en tres dimensions, perquè les pel·lícules en les que treballo o els projectes doncs, es fan en tres dimensions, com les pel·lícules de Frozen, no? Totes aquestes. I aleshores jo m'encarrego de fer... És com si fos la maqueta digital. Soc una mena d'escultor, però digital. Faig el personatge. A vegades ho tinc que dissenyar jo, a vegades em donen el que es diu un concept, que és un disseny en dues dimensions, i jo tinc que interpretar el disseny en dues dimensions en una cosa en tres, que és una feina molt complicada. Tot és una feina molt complicada, no sols interpretar en 3D, sinó també fer el disseny en dues dimensions, és una feina titànica també. Però el meu treball és, clar, és com una escultura. Un dibuix el pots veure solament des d'un angle. Jo tinc que fer que es vegi bé des de tots. Aleshores, és una feina d'interpretació molt gran perquè la càmera digital es té que posar des de qualsevol banda, té que cobrir tots els angles possibles, perquè una sèrie, una pel·lícula, clar, és com si fos la vida real, és un actor digital que tu pots, el director pots a la càmera on vulgui, i tinc que fer que el personatge funcioni a tots els angles possibles. I és una feina molt dura, molt guai, però molt dura també, perquè tens que parlar amb el director per entendre la visió que té del personatge, l'estil, cada projecte té estils diferents, que tens que tenir molta capacitat d'adaptar-te als diferents estils. No és el mateix treballar, per exemple, per la sèrie de Spider-Man que vaig treballar, que és un estil com de còmic, que treballa pel projecte de Jíbaro, que va guanyar l'Emmy i l'ànim, que és un estil molt únic d'Alberto Mielo, que va ser el director, són estils totalment oposats, i tens que tenir molta capacitat també d'adaptar-te a diferents estils artístics.
Mm-hmm. S'ha de tenir sobretot molta creativitat, no? I saber veure-ho tot abans de fer-ho, no? Podem dir, perquè al final suposo que és la imatge, no? La imatge que veiem, tot en moviment, el personatge en si, els dissenys, i al final doncs és visualitzar tota la feina abans d'haver-la creat i després doncs que quedi bé, no?
Sí, a vegades, bueno, és molt difícil visualitzar el resultat final, perquè moltes vegades és un procés creatiu i molt orgànic. A vegades comences amb una cosa i el producte final no s'assembla, perquè no s'assembla el que havia al principi, perquè hi ha hagut un procés orgànic de creativitat, que han sigut moltes conversacions amb el director, moltes conversacions amb els dissenyadors, i ha anat mutant el personatge o l'estil. Uh-huh. Aleshores, és molt difícil visualitzar com quedarà, però jo, per exemple, abans de fer un personatge, jo sí que, personalment, jo sí que el visualitzo al cap. Jo no tinc una altra forma de fer-ho, tinc que visualitzar-lo al cap, visualitzo els volums, les formes, més o menys, no el producte final, però sí que sóc capaç de visualitzar-lo, perquè en el meu cas, si no ho visualitzo, no sóc capaç.
No el pots crear, exacte.
Clar.
Clar, ara anomenaves, no? Spider-Man, també aquest 2024 hi haurà nous projectes, com per exemple la saga cinematogràfica Gru, amb sí. Els Minions, no?, que tots coneixem. O sigui, estem parlant de pel·lícules i de sèries molt importants, i també amb companyies molt importants com Disney, Netflix, no? Moltíssimes. Clar, des de petit somiaves amb això, i ara que ho has aconseguit, què penses? Dius que encara et queda molt, però imagino que veure't aquí, veure't creant Spider-Man o veure't creant Gru de cara a aquest any, són projectes que motiven moltíssim i que també, doncs, emocionen, no?, si penses en tot el treball que hi ha hagut al darrere.
No, sí, la veritat és que sí. Jo sempre penso en el meu nen interior, no penso com que jo de fa potser 10 o 15 anys estaria molt content. Jo mateix me'n recordo quan era petit, estava començant, que pensava, no?, somiava en treballar en aquestes coses, i ara que ho he aconseguit és una... La veritat és que és molt satisfactori, la veritat. El que passa és que no sé si és per la meva personalitat o què, sóc una persona que, bueno, necessito sempre anar cap endavant, seguint aconseguint coses. No, com he dit abans, no sóc conformista, i l'associació també és una cosa bona i una cosa dolenta. Bona, mm-hmm, perquè mai estic quiet. Sempre estic treballant en el sentit que estic treballant per fer alguna cosa millor o aconseguir un altre projecte, sempre tirant endavant. No sóc capaç de quedar-me conformat en un lloc. Encara em queda molt camí, em queda moltes coses, molts projectes, molta més experiència que guanyar, molts més projectes. El meu objectiu és seguir creixent en el meu àmbit, i seguir fent-ho el millor possible. I el meu objectiu màxim, que és pel que estic treballant ara i que segueixo treballant des que vaig començar això, és ser capaç de dirigir en un futur la meva pròpia una pel·lícula d'animació o de live action, com sigui, però el meu objectiu màxim és arribar a dirigir jo mateix una pel·lícula. Idealment, el que m'encantaria és revivir l'univers de DC Comics, de Superman, Batman, tot això, portar-lo a una nova època d'esplendor en un futur, però també m'agradaria, no sé, fer els meus propis projectes en algun punt. Vull provar l'experiència de dirigir, de crear alguna cosa per mi mateix, perquè sento l'impuls de crear sempre. Jo, per exemple, quan veig pel·lícules com, no sé, l'última Indiana Jones, podem discutir si la història és bona o no, però cinematogràficament són brutals. M'encanten els plans, no? Els plans que es creen, il·luminació, és el que m'agrada, no? Fer plans, sí. Dissenyar, que és el que faig jo també. En el meu projecte, els projectes personals que jo faig, per exemple, un dels més importants que estic fent és el d'Spider-Man, que estic dissenyant tot el món d'Spider-Man amb el meu propi estil. Doncs ho gaudeixo molt perquè jo dissenyo tot. Dissenyo el pla, la posició, l'il·luminació, els personatges, tot. I això és el que m'agrada, dissenyar mons, no? Dissenyar coses. El que més divertit és agafar una franquícia que ja existeix, per exemple, Indiana Jones o Star Wars o Spider-Man i reimaginar-la amb el meu estil. Això ho disfruto molt perquè ho agraeixo molt perquè és molt divertit. Perquè és com... Per mi són entitats, quantitats que es poden agafar i cadascú les fa seves amb el seu propi estil. És com si Indiana Jones la dirigeix Steven Spielberg o la dirigeix Christopher Nolan. Serien dues coses distintes, però és el mateix univers, però dues interpretacions distintes. Això és el que vull dir.
I clar, Mariano, ara pensant, ets d'Argentina, vas venir aquí a l'època del 2000, no? Als anys 2000, més o menys, quan eres encara molt petit, i Argentina al principi arribaven les programacions televisives, no?, de la tele, directament dels Estats Units, i clar, suposo que allà és quan et va començar a agafar aquestes ganes, no?, a fixar-te en tot això, i va ser després a l'època dels 2000, no?, quan vas venir cap aquí a Catalunya, quan us vau mudar amb la teva família, que us vau instal·lar a Sant Cugat del Vallès, quan vas començar també a poder tocar una mica més tot el tema cinematogràfic, tot el tema d'aquestes pel·lícules, sèries, i va ser el teu pare que et va endinsar de ple en programes de l'ordinador, si no m'equivoco.
Sí, sí, no, bé, jo clar, que a Argentina he tingut sort d'haver... encara que és escapat d'allà, entre cometes, diguem-ne, no?, perquè la feia va venir cap aquí, a l'haver-me criat allà, doncs tota la programació que venia a Estats Units és el que havia jo. I sort d'això, perquè allà donaven tots els dibuixos de la Warner, que són els dibuixos que m'agraden a mi, Superman, Batman... jo estava tot el dia veient això, veient pel·lícules, anàvem amb el meu avi a comprar pel·lícules de VHS, menjava còmics amb la ment, encara ho faig, menjo còmics, és a dir, però no, perquè m'agrada, perquè jo aprenc mirant, i aleshores menjo còmics amb la ment perquè és inspiració per mi, jo agafo un munt d'idees, creo una llibreria visual d'imatges, d'escenes, d'il·luminacions, que després utilitzo. I clar, com arribava tota la programació allà, i allà hi ha molta cultura de dibuixos animats, en aquella època estava Steven Spielberg, que dirigia una sèrie d'animació, me'n recordo, que m'encantava. Tota la programació de la Warner crec que estava dirigida per Steven Spielberg. Doncs clar, vaig... jo, és que el primer record que tinc de petit, de quan era autoconscient, era veient la sèrie de Batman i Superman. Me'n recordo perfectament encara la sensació que produïa posar-me davant de la tele, es posava el logo de la Warner i començava a sonar la cançó de Batman. Era espectacular. I aquesta sensació se m'ha quedat, encara la tinc. I clar, jo, després de veure això, dibuixava. Em passava el dia dibuixant, a classe dibuixava, el qual em portava molts problemes. Però dibuixava a tot arreu. I clar, després, quan vaig començar a créixer una mica, doncs el meu pare, crec, que em va buscar alguns programes, me'ls va descarregar, i des del moment que va fer això, no vaig parar.
Clar.
No vaig parar perquè m'agrada molt l'ordinador, m'agrada.
Ja ho has pogut descobrir tot, sí, sí. I tens un estudi a Sant Cugat de disseny 3D a casa teva. Com és aquest estudi? Suposo que a l'entrar ja et deu ser claríssimament com està dins d'una pel·li, no?
Sí, a mi no m'agrada gens l'aspecte de l'oficina, i llavors estic tot uniat. M'encanta tunear-me les coses, fer com que... Bueno, rodejar-me de coses que m'agraden, no? De fer que no es senti com una oficina. Aleshores, tinc una màquina recreativa que me'n recorda quan... És que en Argentina, quan era petit, el meu perruquer tenia una màquina recreativa i, clar, jo anava a captar amb el pèlsol per jugar. I li gastava totes les monedes que tenia. I res, com a l'Argentina també, en aquella època... És que l'Argentina és el mateix que als Estats Units de cultura. Aleshores, hi havia ple de salons de màquines recreatives i em passava el dia jugant allà. I, bueno, m'han comprat això perquè m'encantaven de petit i ara dic, pues, ara que puc tenir una a la meva casa, doncs la tinc.
Aprofito i ho faig, i tant.
Sí, tinc aquesta que presideix l'entrada, tinc una rèplica de la màscara que va portar George Clooney de Batman com a exposició, m'encanta el touch de Batman, m'encanta. Tinc una rèplica exacta de la que va filmar la per George Clooney, de la que va portar ja la pel·lícula del 97. Tinc un munt de maquetes d'animació, perquè són maquetes oficials, per exemple, de Superman i de Batman de la sèrie animada que veia jo de petit, perquè quan els animadors s'animava a mà, hi havia un escultor que feia una escultura oficial per la sèrie o la pel·lícula, i aquesta escultura se li donava als animadors, se'ls posava a la taula perquè vegin com llueix el personatge a tots els angles per dibuixar-ho. I aleshores col·lecciono aquestes maquetes, que la veritat és que m'encanten, perquè no són maquetes per fer bonic, són maquetes fetes per un artista oficial de la Warner, mm-hmm. que eren maquetes oficials de producció. Aleshores les tinc totes per aquí, esparriades, tinc un munt de còmics, de llibres, que consulto tot el dia per idees, perquè bueno, m'agrada, m'encanta llegir. Llegir en general, però llegeixo sempre coses per aprendre.
Relacionades amb això.
Sí, llegeixo sempre llibres per aprendre, no... quasi mai llegeixo històries, no? Llegeixo sempre llibres per aprendre. Per exemple, l'últim que m'he llegit és un d'Alo Schifrin, que és un compositor argentí, el que va compondre la cançó de Missió Impossible.
Mm-hmm, sí.
És una gran indústria, és una llegenda viva. I, clar, perquè també m'encanta la part de la música, la composició musical. Tinc, al meu estudi també tinc aquí un estudi de composició musical també, que és un altre aspecte que m'encantaria portar a la part professional també, però amb calma, perquè el meu treball em consumeix bastant temps, però és una altra cosa que estic treballant per portar el mateix nivell que tinc que l'altra carrera.
Bueno, pas a pas, el que sí que està clar és que la motivació, les ganes i la il·lusió per treballar del que més t'agrada estan claríssimes i estan allà, així que pas a pas segur que anem tots avançant i segur que el nen, el Mariano de petit, de quan veia les pel·lícules, de quan veia Spider-Man, de quan veia Superman i de quan veia aquestes sèries, deu estar molt content de tot el que està fent ara i sobretot creant ell mateix aquests personatges i creant aquests dissenys digitals. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència, la teva afició, i segur que andant endavant tot et va molt bé i vas aconseguint a poc a poc això que ens explicaves. Moltíssimes gràcies, Mariano.
No, gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment. Adéu.
I ara parlem de que a Barcelona, concretament el número 176 de la Travessera de Gràcia, tenim els veïns més internacionals de la ciutat. I no parlem, per exemple, d'uns veïns qualsevol, sinó que parlem de Tintín i Milú, l'única botiga oficial del país dedicada a les aventures de Tintín, una de les sèries històriques de còmic més expandides d'Europa i de la que avui volem parlar amb la que és la seva propietària, la Laia Soler. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo, i em consta que així és, que Gràcia està molt content amb aquests veïns que tenen, no?
Jo crec que sí, que a ser una botiga d'un personatge tan internacional, però al mateix tan proper i familiar, fa que acabi sent part del barri, una mm-hmm. part més del barri, un personatge més, un veí més.
Al final, aquesta botiga és un racó de Gràcia, on no només hi trobem els còmics o els llibres de tota la vida, podem dir, sinó que trobem tot tipus d'aventures, personatges, objectes de tota mena, que és el que la persona que vagi allà pot trobar i li pot fer més il·lusió trobar del personatge.
Ui, això depèn molt de cada persona. La veritat és que entre els fans de Tintín hi ha moltes diverses personalitats i n'hi ha que, per exemple, només es volen centrar en llibres, no només de les aventures, sinó monogràfics que parlen sobre el món de Tintín, sobre el món d'Hergé, fins i tot sobre el món de personatges dins de les aventures de Tintín, com pot ser la Bianca Castafiore, el Haddock, el Tornasol o el Chang. I n'hi ha d'altres que, en canvi, doncs, els agrada molt posar-se samarretes, anar-se'n a la platja amb una tovallola de Tintín, col·leccionar figuretes de resina o de PVC. Hi ha molts, molts, molts articles diferents. Els més petits quasi sempre frisen per tenir un Milú de peluix. I la veritat és que jo crec que en general hi ha articles per tots els gustos.
Perquè els clients que venen, qui acostuma a ser?
Doncs hi ha una miqueta de tot. Si bé és cert que hi ha una franja d'edat bastant gran, que potser són els que van descobrir Tintín a mida que s'anaven publicant, aquí mateix, vull dir, quan es van publicar aquí, a partir dels anys 50, i aleshores doncs tenen un record de la seva experiència quan eren petits. Això els vincula d'una manera molt, molt especial a les aventures. També és cert que molts d'aquests personatges venen amb els seus nets i els hi transmeten. I cada vegada hi ha més gent jove i, sorprenentment, a vegades fins i tot hi ha gent que per edat sembla que no els hi hauria d'haver tocat, no? Que els hi ha correspost una edat molt més carregada d'inputs, no només a nivell de còmics, sinó també televisius, però també n'hi ha de gent jove que ve.
Mm-hmm. Perquè, clar, ara comentava, no?, el fet de que no només veneu llibres o articles, per exemple, del Tintín, sinó que també moltes coses més. Què és el que creieu que us pot diferenciar de la resta de botigues que pot col·leccionar també doncs, articles d'aquest personatge?
Bueno, principalment que al ser la botiga oficial i una botiga completament dedicada a Tintín i les seves aventures, probablement el coneixement i l'efecte que li tenim a tot el conjunt estigui per sobre del que poden trobar en altres botigues on hi ha molts altres personatges, molts altres inputs, i que aleshores allò que diuen en castellà de qui mucho abarca poco aprieta, doncs d'alguna manera l'exclusivitat també fa que hi hagi un coneixement i una deferència especial.
És com endinsar-se, no?, dins del món de Tintín.
En certa manera sí, però bueno, també s'ha de deixar clar que això no és com una botiga Disney o no és un parc temàtic, saps?
Exacte.
És el Tintín té un rerefons molt més cultural i és un reflex i referent de tot el que ha anat passant a la història o de gran part del que ha anat passant a la història al llarg del segle XX, amb el qual hi ha molta gent que, per exemple, doncs, potser els fa molta gràcia comprar-se una figureta del Turlurón Alegre de Tintín als Pícaros. Però, clar, aquella persona ha llegit un llibre que parla a Sud-amèrica, que parla de dictadures, que parla de tota una situació que està inspirada en la realitat.
Mm-hmm. I
això
fet,
passa...
Sí, diguem.
No, dic que això passa en moltes altres aventures i en molts altres personatges.
Clar.
I aleshores el que compra Tintín moltes vegades compra un trosset de història del segle XX, no només compra una aventura o un record.
Clar.
O un personatge divertit, sinó que va tot vinculat.
Més enllà. I de fet, com deia, és la tercera botiga oficial de Tintín que s'ha obert a tot el món, no? Hi ha una a Londres, una altra a Tòquio, i després la tenim aquí, a Barcelona, no? D'on et va sortir, a tu, Laia, per exemple, sent com la propietària, no?, de la botiga, aquesta passió per voler obrir la botiga de Tintín aquí a la ciutat?
Mira, es van unir diverses coses. Per una banda, doncs, jo vaig créixer amb Tintín i li tenia, doncs, bastant afecte, tot i que el vaig descobrir amb potser 5 anys, 6 anys, jo reconec que els primers anys a mi em costava. Vull dir, no era una lectura facilíssima. I a partir d'una certa edat, 10, 11 anys, vaig començar a connectar amb una mica més la profunditat progressivament, perquè després de gran he tornat a descobrir coses rellegint les aventures, no? I després, al llarg dels anys, doncs, estava vinculada amb certa proximitat d'amistat i de família amb persones que també estaven vinculades a aquest món i es va donar aquesta possibilitat. Mm-hmm. I jo la vaig voler aprofitar perquè quan jo era adolescent hi havia hagut una botiga al carrer del Pi que es deia Tintín. Aquesta botiga, per raons diverses, doncs al cap dels anys va tancar. I semblava que hi havia com un buit dins de Barcelona i en realitat quasi de Catalunya i potser diria fins i tot d'Espanya, no? Hi havia un buit, hi havia una absència d'articles de Tintín i era com si s'estigués quedant en l'oblit. I, bueno, per mi, com t'explicava, que no només és la vinculació amb mi, sinó amb tots els aspectes històrics i que té, saps? Totes les connotacions i el personatge de relació amb el segle XX, doncs em semblava molt interessant obrir aquest espai i que hi hagués moltes persones que poguessin acostar-s'hi i recuperar aspectes de la seva vida, dels seus records, de la seva joventut, infantesa, i altres que ho poguessin descobrir.
Clar. I a Gràcia, per alguna cosa en especial?
Perquè jo sóc gracienca. Jo sóc gracienca i sempre, bueno, és el meu barri, m'agrada molt, me l'estimo molt, i sempre he pensat que era un lloc on encaixava perfectament aquest tipus de botiga, que encara que molta gent es pot pensar que és una franquícia, no ho és. Al final és un projecte familiar. És un negoci com tants altres, simplement dedicat a Tintín. I, bueno, em va semblar que era un bon lloc, hi passeja molta gent, cada vegada hi ha més gent, no només de tot Catalunya, sinó de tot el món, que passeja pel barri, i bueno... Clar. En aquestes raons principals.
I d'això et volia parlar, no? Perquè no només és una botiga que vengui a Barcelona, sinó que rep encàrrecs de tot el món, no? Es passen molts turistes per aquí? Ho poden demanar també, per exemple, online? Hi ha opcions?
Online ens poden comprar de tot el món, pràcticament.
Uh-huh.
I alguns ho fan a través de la web, alguns ens contacten per correu electrònic, depenent una mica d'on ens truquin, de quines siguin les seves consultes, perquè no sempre és fàcil. O sigui, aquest esforç afegit que fem nosaltres per poder-ho enviar a altres llocs del món no sempre resulta l'opció més fàcil per nosaltres. I després, quan arriben èpoques de turisme, l'estiu, per Setmana Santa, algun cap de setmana, que d'aquests que, per exemple, a França, a vegades els nens tenen una o dues setmanes de vacances i aprofita la família per fer viatges, doncs venen. La veritat és que n'hi ha molts que venen i ho gaudeixen, a vegades amb sorpresa perquè no ens coneixien, a vegades ens han conegut a través de les xarxes socials i ens expliquen que han vingut expressament.
Clar, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, al final, doncs, fou unes històries a les que han d'insar-se i entrar en aquesta botiga de Gràcia, doncs, per descobrir, no?, tots aquests racons i tota aquesta vida del Tintín. Deu fer gràcia a tots els que venen de fora i també ens la fa a tots els que vivim a la ciutat, perquè al final, doncs, és una botiga que no trobes en el dia a dia a qualsevol lloc, no? Al final és un lloc especial, una botiga especial, amb un personatge com Tintín i amb la Laia Soler, amb la seva propietària allà al capdavant, que ens pot explicar totes les històries. Moltíssimes gràcies. També suposo que deus estar molt contenta, no?, per poder dedicar-te a la que era la teva afició de petita amb el Tintín, amb el teu personatge preferit. Així que et donem les gràcies perquè ens ho hagis explicat i ens hagis apropat una miqueta més en aquest món.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Continuem d'aquí no res per parlar de l'aire a Europa, que ja és el més sec dels últims 400 anys, ni més ni menys. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Cadena 100 Music Link, la conexión con la actualidad de Cadena 100.
Así suena Antonio José con Ya se me olvidó.
Me han pasado cosas malas, pero tú eres una película de terror. Se inventaron competencia de personas tóxicas, tú estás en el todo. Qué bien te queda la mentira, pero yo ya no caigo en eso. Sigo sangrando por la herida. Pero el tequila cura eso y eso.
Ya se me olvidó, ya sufrí, ya bebí, ya lloré, se me olvidó. No recuerdo, repíteme tu nombre que ya lo olvidé.
Sé que me amas todos los días, que no esta vez te lo prometo.
Ya se me olvidó, no recuerdo, repíteme.
se me olvidó es lo último de Antonio José y Denise Rosenthal.
Cadena 100 Music Link.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si veiem Barcelona des d'una distància o des d'una perspectiva on puguem observar la ciutat, es veu claríssimament la mala qualitat de l'aire, però és que l'aire a Europa ja és el més sec dels últims 400 anys. Així ho ha demostrat un estudi del que en parlem ara. L'atmosfera de tota Europa s'ha tornat notablement més seca en les últimes dècades en comparació amb l'època preindustrial, fins al punt de que l'aire a Europa ja és ara el més sec dels últims 400 anys. Aquesta és la conclusió d'una recerca en la qual ha participat la Universitat de Barcelona i també el CREAF, i que demostra que des de principis del segle XXI l'aire de gran part d'Europa s'ha tornat més sec que en qualsevol període anterior i que en aquesta tendència doncs, encara continua pujant. Sobre el tema en parlem amb l'Elisabet Martínez, investigadora de la Universitat de Barcelona i una de les autores principals de l'estudi. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, diem que aquesta tendència continua, però si ara ja és el més sec, com acabarem?
Bueno, és una bona pregunta. El que hem vist en aquest estudi és això, que aquí la zona, sobretot a la part dels Pirineus, és que aquesta sequedat de l'atmosfera és de les més altes i el més important és que hi ha una tendència a continuar augmentant. Aleshores, aquest article s'assuma a la crida internacional d'evidències científiques de que el canvi climàtic està passant i hi ha una urgència climàtica que hem d'adreçar.
Clar, al final els culpables podem dir que som nosaltres, no? Els humans, l'activitat humana i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, també.
Exacte. Una part de l'estudi que demostra també és que si no hagués sigut per l'activitat humana, mai haguéssim arribat a aquests nivells de sequedat de l'atmosfera. I aleshores, bueno, ho hem demostrat amb aquests models climàtics.
Clar. Com heu fet l'estudi? Com ara explicaves, no? Com ho heu demostrat? Però, finalment, com heu arribat fins a aquestes conclusions?
Aviam, de dades meteorològiques només tenim accés a l'últim segle. Des del principi del segle XX ja tenim més dades de temperatura, d'humitat, però no podem anar més enrere perquè no tenim dades empíriques. El que fem per poder anar 400 anys enrere és fer servir la informació que està en els anells de creixement dels arbres. Quan tens arbres molt vells, tot el que els afecta, com pot ser el clima, queda enregistrat. Nosaltres, si tens les tècniques per treure aquesta informació, ets capaç de reconstruir aquesta variable, en aquest cas ha sigut la sequedat de l'aire, en els últims 400 anys.
Hi ha alguna manera d'evitar-ho? Alguna manera de, ara sabent-ho, en el futur, no cometre el mateix error?
Bueno, jo crec que s'han de començar a posar mesures per pal·liar o evitar aquest augment de la temperatura, perquè va relacionat al final, no? Quan augmenta més la temperatura fa que hi hagi una diferència o una sequedat més alta de l'aire. Aleshores, s'ha de començar a posar mesures per poder evitar, perquè hi ha impactes per la societat i per la natura.
Clar, al final doncs, té conseqüències greus, sobretot per l'agricultura, no? Pels boscos, encara més l'increment, potser, de la probabilitat d'incendis, no? I també doncs, per la natura, per nosaltres, pels humans mateixos i pels animals, també, no?
Exacte, això, aviam, aquesta sequedat a l'aire s'ajunta amb el que ens està passant de sequeres ja hidrològiques, no està plovent, no? I aquests dies ho sabem, però si no hi ha aigua i a més s'evapora més aigua perquè hi ha una demanda hídrica per part de l'aire, això retroalimenta. Hi haurem cada vegada menys aigua accessible per les persones, per nosaltres, per el nostre ús, també per la natura i per l'agricultura.
Exacte. Exacte. Resultats que són preocupants i que, doncs, en un futur, si no actuem, acabaran també sent preocupants i encara més, no?, perquè va en augment. També una de les coses que apunta l'estudi és les diferències en la sequedat de l'aire depenent de l'àrea geogràfica, no? Hi ha regions que estan més afectades i hi ha d'altres que menys. Quines són, per exemple, les diferències entre aquestes?
Aviam, de forma natural, les zones més del sud d'Europa, com podria ser el Pirineu i els Alps, ja tenen una sequedat de l'aire més alta perquè les temperatures són més càlides. Això és normal. Però el que, no, el que també hem vist és aquesta tendència dels últims 50 anys de que augmenten molt més aquí al Pirineu als Alps que no pas a Escandinàvia. Uh-huh. Aleshores veiem que ja el nivell és més alt per natural, per l'efecte natural, però a sobre l'augment és encara més elevat. Aleshores estem més exposats a aquesta sequedat.
Clar, clar, clar. Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos també sobre això, que doncs, molta gent no es para a pensar, i si ara estem en aquesta situació de que tenim l'aire més sec dels últims 400 anys, si no actuem i si no agafem precaucions, d'aquí uns anys doncs, pot arribar a ser encara pitjor per viure el planeta i per tot plegat. Així que moltíssimes gràcies per haver fet l'estudi i per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder portar la ciència a acció.
Gràcies. Un estudi ha conclòs que el 90% dels residus tèxtils que es generen a Catalunya acaba en abocadors i incineradores. Així ho afirma un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa de manifest que només el 10% restant es recull de manera selectiva a través de contenidors especialitzats ubicats al carrer, a punts nets o a la recollida porta a porta. Sobre el tema en volem parlar amb la investigadora de l'Institut, la Gemma Morell. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'un percentatge força alt de residus tèxtils, oi?
Sí, o sigui, un percentatge alt de residu tèxtil que no separem, no?, quan ens volem desfer d'ell.
I clar, d'aquests residus, el 80% es recicla o es reutilitza majoritàriament a través de la seva venda a botigues, per exemple, de segona mà, mercats ambulants o també a altres indústries. O sigui, estem parlant de que un gran percentatge, com dèiem abans, es pot reutilitzar i, de fet, així es fa, no?
Sí, efectivament. Sí que és veritat que aquest 80% és a partir del residu que separem, és a dir, només d'aquest 10% que separem, i efectivament és un percentatge alt. També val a dir que si separéssim tot el residu que generem, no?, si tot aquest residu el llancéssim als contenidors especialitzats, segurament bé, es podria reutilitzar i reciclar gran part d'aquest residu, però segurament se'n reutilitzaria menys i se'n reciclaria menys, ja que la qualitat del tèxtil disminuiria una mica, perquè a dia d'avui la major part del tèxtil que separem és el tèxtil que volem llançar però que està en millors condicions.
Mm-hmm. La meitat, però, es comercialitza aquí a Catalunya, però també a altres països i a fora d'Espanya, no?
Sí, és a dir, de tot aquell tèxtil que la ciutadania llancem de forma separada i que després es pot reutilitzar i reciclar, doncs això, al voltant de un 50% en principi es reutilitza i recicla a Catalunya o a l'estat espanyol, però existeix doncs, tot un flux, una quantitat bastant gran d'aquest tèxtil que es podrà reutilitzar i reciclar, que l'hem d'exportar a l'estranger, ja que aquí localment no hi ha una demanda tan gran, no, doncs això, de roba de segona mà o de tèxtil per poder fer fil reciclat, per exemple.
Mm-hmm. El millor que podríem fer quan, per exemple, ens volem desprendre ja d'alguna peça de roba, què és el que hauríem de fer com a millor opció?
La millor opció sempre és separar els residus, no? Llançar-los en el contenidor especialitzat per aquest residu, i en el cas del residu tèxtil, doncs són els contenidors que aquí a Catalunya són taronges o vermells, normalment, que podem trobar al carrer, contenidors que estan en els punts verds, per tant, portar la roba en els punts verds, o fer ús de la recollida domiciliària, que és el cas en el que et venen a buscar el tèxtil a casa.
si per contra llancem el tèxtil en el contenidor gris, que és el que acostuma a passar amb jo que sé, una samarreta que veiem que ja està molt gastada i que pensem que algú altre no se la posarà, el que passa és que aquesta samarreta acaba directament cremada o en un abocador i, per tant, no arribem a donar la possibilitat que es reutilitzi o que es recicli. També aquí pot actualitzar que el que millor podem fer és llançar el residu de forma separada una vegada tenim aquesta samarreta o aquest tèxtil, el que sigui, que ens volem desfer d'ell, però sempre prèvia a voler-nos desfer d'aquesta roba, el que hauríem d'intentar és doncs, si té un forat, cosir-la, no? Reparar, directament comprar menys, etc.
Clar. Al final, doncs, aquesta roba que està més feta malbé, intentar arreglar-la perquè així pugui ser de profit, no? Encara que sí que és cert que la majoria de la gent ens pensem a vegades que perquè una roba estigui en mal estat no es pot aprofitar, però realment sí que pot tenir més usos, no?
Sí, efectivament. O sigui, hi ha el tema de si potser això, una peça de roba té forats, el que sigui, es pot, bueno, la podem cosir a casa, la podem portar a algun lloc especialitzat a reparar, no? I per tant, doncs, podem seguir utilitzant aquesta peça. Però això, en el cas que la peça, pel que sigui, la veiem molt vella, que pensem com, no, és que això ningú més s'ho posarà, està molt vell, està molt desgastat, etc. Pot ser que la peça no es reutilitzi, però es podria reciclar. És a dir, quan llancem la peça en els contenidors especialitzats, hi ha unes persones que treballen com a gestores de residus que classificaran aquesta peça de, vale, no es pot vendre de segona mà, però sí que es pot reciclar. I això què vol dir? Doncs que aquesta samarreta que nosaltres percebíem com que estava molt vella, segurament es triturarà i amb el mateix material es podrà fer fil nou per fer una samarreta nova. Per tant, efectivament, es podrà seguir aprofitant la matèria prima d'aquesta primera samarreta que nosaltres teníem.
Clar. I com és l'impacte ambiental d'aquests residus?
Doncs a l'estudi, això d'una manera més tècnica, calculem doncs, el que venen a ser les emissions de diòxid de carboni fruit de la gestió del tèxtil, diguem-ne, de manera separada o si el gestionem de manera no separada, és a dir, si el llancem al contenidor gris. I efectivament els resultats demostren que la recollida separada és l'opció que genera menys emissions de diòxid de carboni, no? Per tant, és l'opció ambientalment més sostenible o que genera menys impactes ambientals. També, dintre d'aquesta opció, tot i que sigui la millor, encara hi ha com molt de potencial de poder-la arribar a fer més sostenible, no? El que explicàvem abans de totes les exportacions de tèxtil per reutilitzar o reciclar que tenen lloc, doncs aquestes exportacions també generen un impacte ambiental que es podria evitar si hi hagués demanda de tèxtil per reutilitzar i per reciclar localment i, per tant, doncs, no haguéssim d'exportar, no haguéssim d'esperar que altres països gestionin un residu que és nostre, no? Mm-hmm. I, a més, sovint aquestes exportacions comporten, bueno, una part del tèxtil sí que es reutilitzarà o es reciclarà, però no existeix ben bé la traçabilitat del que acaba passant a altres països. I la veritat és que no tot es reutilitza i es recicla, no? I, de fet, tenim exemples com un abocador il·legal que existeix en el desert d'Atacama, Xile, o un altre que està a la ciutat d'Acre, a Ghana, que això són abocadors gegantins de tèxtil que no s'ha pogut vendre i que està allà perquè no se sap què fer-ne. I la major part d'aquest tèxtil, doncs, prové de llocs com Catalunya, no?
Mm-hmm. Sí, a tots segur que ens ve la imatge aquella de peces i peces de roba acumulades que sembla una infinitat i que mai acaben, no? Quin és el tipus de peça de roba que acaba més en aquests llocs? Que són, per exemple, pantalons, samarretes... Se sap això?
És molt complicat de dir-te perquè, la veritat, com en aquests llocs no hi ha un ordre en el que no s'han fet estudis de classificar que hi ha, no? Hi ha de tot. El que et diria és que generalment es roba això de més baixa qualitat, que per la raó que sigui doncs no s'ha arribat a poder vendre i llavors hi ha quedat com en estoc i ha acabat llançada en aquests llocs. Però la veritat és que no et sabria dir quina tipologia entre pantalons o samarretes que hi ha més, no?
I la solució seria, per exemple, comprar menys roba i reciclar-la més?
Clar, o sigui, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat molt en el que és el residu tèxtil, no? Bueno, de fet, l'objecte de l'estudi és ja el residu, una vegada l'hem generat, però, òbviament, si podem analitzar quines són les millors pràctiques a l'hora de gestionar-lo, però la millor pràctica de totes passa a l'inici de la cadena de valor, que és no generem aquest residu si no comprem o no produïm tant de tèxtil. Per tant, efectivament, la solució passa per reduir la producció i el consum massius de roba, no? Que bé, això necessita potser tot un canvi de paradigma o sistema econòmic, fins i tot, però passa per aquesta reducció, després també pel fet de jo redueixo la meva compra de tèxtil, però necessito comprar no sé què, perquè ho necessito, doncs, aleshores, intentar comprar sempre de segona mà, però que això no impliqui comprar més. Simplement, si és de necessitat, doncs, prioritzar la compra de segona mà i també prioritzar la durabilitat de la roba que tenim en el nostre armari, no? Mm-hmm. Fer-la durar tant com puguem, no comprar-la només per fer-la servir un any i ja voler-nos desfer d'ella, que això també passa per comprar de qualitat o perquè Exacte. Les empreses produeixin de qualitat, no? Però jo crec que això seria com les tres coses principals. Després, també, si pots comprar o si es pot produir tèxtil amb material reciclat, doncs, bueno, és necessari, no? Hi ha moltíssimes coses, però tot passa per produir i consumir molt menys.
Mm-hmm, així és. Tot això s'ha produït des de fa molts anys enrere cap aquí o ha estat recentment?
Efectivament, sí que...
Estem cada cop potser en una societat més consumidora, no podem dir?
Sí, clar, o sigui, és algo que sí que s'ha anat com produint i acumulant des de fa moltíssims anys, no? Perquè al final tot el tèxtil que ja es produïa fa molts anys, doncs també el tenim acumulat com a residu, no? No se n'ha sabut què fer, però sí que és cert que el problema s'ha fet latent fruit de l'aparició del fast fashion i aquestes dinàmiques superconsumistes fruit del sistema capitalista, no? Per tant, a dia d'avui això es nota molt més i, de fet, encara s'espera que seguirà augmentant el consum. Per tant, sí que és un problema que s'ha fet latent com en els últims anys.
Mm-hmm. Doncs, Gemma Morell, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del sector i de residus tèxtils i sobretot pensar més en què és el que ens comprem, si és de qualitat o no, i que després doncs, no vagi a parar a aquests llocs i acabem contaminant com contamina tots aquests residus en aquests contenidors i en aquests abocadors incineradores que acaben totes acumulades i al final doncs, és un problema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona volem tractar el que s'amaga darrere de les xarxes socials, els hackejos, els piratejos i amb el que ens poden enganyar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En la radio.
Con la atención puesta en varias cosas, una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores.
Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Bueno.
Todo pasa en COPE.
A medida que me acerco a la frontera, por la E15, empiezan a aflorar las primeras caravanas de camiones.
Tomate.
Tomate,
se descarga a Perpignan.
Y a Rashid se le suman portugueses, alemanes, romanos, transportistas que no quieren convertirse en víctimas de las protestas de los agricultores franceses.
Sí, a un camionero mío le volcaron tres palas de ajo. Ah, te abre la puerta.
Los camioneros se aconsejan entre ellos no discutir con los agricultores.
Tenemos un WhatsApp de los camioneros de cuáles son los lugares.
Cada día de protesta, los transportistas españoles pierden 12 millones de euros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE.
En El Corte Inglés hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman is Angel Cotton, Joyce Oisty Wear, Green Cozy Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Què podem fer si ens piratejen les xarxes socials? Doncs d'això en volem parlar ara aquí, al matí del cap de setmana. I ara ens preguntem si t'han hackejat alguna vegada un compte a les xarxes socials. Et pregunto això perquè, amb motiu del Dia Internacional del Community Manager, des de l'Agència de Ciberseguretat han publicat unes guies per tal de poder ajudar els usuaris a recuperar els seus comptes hackejats. Sobre el tema i perquè ens doni les claus sobre això, en parlem amb el Tomàs Morem, que és cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'agència. Tomàs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, partim de la base de que ens han hackejat un compte. Què és el que es pot fer per tal de recuperar-lo?
Va, el que hem de dir primer de tot és que ens hackegin un compte és una cosa que, encara que ho hem sentit moltíssimes vegades, que hi ha comptes que són hackejats, molt sovint no pensem que el nostre pot ser també hackejat, no? I, per tant, el primer desconcert és quins passos hauré de seguir per tal de resoldre-ho, no?
Uh-huh.
Llavors, aquí el que sol passar, i és el més habitual que sobta, és que deixes de tenir accés a la compte perquè la seguretat de la contrasenya ha estat canviada. Hi ha hagut un canvi de contrasenya a la compte que utilitzava habitualment. Això ja fa que la manera d'accedir a la plataforma de la xarxa social corresponent ja no serà un accés com usuari, sinó serà un accés com usuari expulsat, com un usuari que ja no sap com entrar. I, per tant, la guia, sobretot, volem donar tranquil·litat, sensació de poder controlar la situació, en quant a que hem de buscar un camí que no és fàcil de trobar, ens comencem a buscar en un cercador coses, com que hi ha la compte d'aquesta xarxa, i estem com uns minuts com dubtant exactament de quins passos hem de seguir, no? Per tant, és important situar a l'usuari que li passa això amb ell, particularment, que ho pot resoldre i ha de seguir alguns passos.
Clar, això passa normalment quan els propietaris dels perfils perden l'accés o observen, per exemple, que també s'estan publicant missatges que ells no han escrit o fotografies que no poden controlar, que no han publicat, i que sovint doncs, no saben què fer per recuperar-ho, no? En el moment que, per exemple, agafen fotografies teves o escriuen missatges que tu no has escrit, com pots avisar sobre el tema?
Va, aquí, efectivament, en aquest moment en què intentem dir-li a la nostra plataforma que algú està controlant la nostra informació que teníem internament, bueno, la xarxa social, evidentment, ho aixeca una denúncia interna per comprovar si hi ha hagut un canvi, diguem-ne, d'usuaris, contrasenyes, correus electrònics en els darrers minuts, hores o dies en què ens hem percatat d'aquest hackeig, no? Evidentment, nosaltres hem perdut control de tota la informació que teníem interna en aquesta xarxa social. I, evidentment, si ens hem agafat el compte i teníem moltes imatges en aquest compte perquè estaven publicades, aquestes imatges, tot i que són públiques, dintre de les xarxes socials, també és senzill que qualsevol hacker doncs, les acabi utilitzant per generar un neguit, no? per poder dir, escolta'm, m'estan suplantant o estan utilitzant imatges malament amb una intenció bueno, de molts tipus, poden ser.
Uh-huh.
Pensem que els hackers no empren les xarxes socials per diferents objectius. L'objectiu principal pot ser que la persona que té el compte tingui molt d'impacte, sigui un influencer, una persona amb molts seguidors, ja sigui una persona del món, podríem dir, artístic, o esportiu, polític, o simplement perquè és un influencer en les xarxes, no?
Sí.
Per tant, el sol fet de prendre-li la compte, aquesta persona, el neguit, pot ser un tema de reputació fonamental, pot ser fins i tot un problema econòmic, és a dir, que es viu de les xarxes socials, no?
Uh-huh.
I, per tant, voldrà tornar a recuperar-ho, i això, per al que li ha pres la xarxa, moltes vegades ho converteix en una agressió, que podríem dir que és una amenaça, o fins i tot pot arribar a contactar fins i tot el hacker que ens ha pres la compte via correu electrònic, via telèfon, i demanar-los diners, fins i tot per recuperar aquest compte. No? I, per tant, pot ser un aspecte molt més crític a treballar des del punt de vista, podríem dir, de delictiu policial. Eh? Però la major part de gent que li passa això, segons aquesta compte, li han pres, però no, no hi ha aquesta afectació. L'únic tema és que, ostres, m'estan utilitzant imatges meves, estan dient coses que jo no diria mai, no? Per tant, però potser l'impacte és petit, si tenim pocs seguidors. Eh? I llavors això també ens ha de fer pensar que hem de parar aquesta situació perquè genera una petjada digital fraudulenta. És a dir, una cosa que nosaltres no escriuríem mai.
Clar. I, per exemple, en quin moment es pot donar el fet de que ens hackegin el compte? Com ens podem adonar de que anem a ser hackejats o com podem evitar, més ben dit, el fet de que ens passi això, de que sigui el nostre compte piratejat? Hi ha algun mecanisme, algun link on no haguem de clicar, per exemple? Ens han d'enviar alguna cosa com les típiques estafes del dia a dia o com funciona?
Sí, molt sovint moltes d'aquestes hackejos de comptes tenen a veure amb un missatge directe, per tant, un missatge que ens envien directament a dins del compte, un DM, es diu, un direct manager, un message, que el que fa és et fa clicar un enllaç que possiblement, sense adonar-nos, ens està demanant que ens acreditem, que tornem a posar les credencials d'accés. No? I llavors aquest pas poc habitual, que el nostre compte, la nostra xarxa social, quan estem dins picant un enllaç, ens torna i demanen les credencials, aquestes credencials no les estem donant a la plataforma de la xarxa social, les estem donant en el que ens vol hackejar perquè ens estarà rebent de la nostra mà directament al nostre contrasenya. És a dir, li acabarem donant les credencials d'accés al nostre compte. A partir d'aquí, que ja coneix la nostra credencial, la nostra contrasenya, ell podrà fer el que vulgui al nostre compte. Va? Llavors, aquest enllaç normalment es disfressa d'una enquesta, d'un accés a una plataforma que hi ha alguna cosa que ens pot interessar, a vegades fins i tot ho vesteixen de fer un accés a un criptomoneder. És a dir, algun element que la nostra xafarderia, el nostre interès de saber què hi ha al darrere d'aquest enllaç, pot més, i per tant acabem fent aquest clic, i en aquest clic se'ns demana donar unes credencials. O bé, i això també hi ha altres tècniques, si això no ho fem en el mòbil, ho fem amb un navegador habitual, doncs tècniques en què acabin capturant una sessió de la pròpia xarxa social. Eh? Això pot passar més amb el Facebook, pot passar més amb el LinkedIn, per exemple, que tota la URL que descriu la nostra sessió a vegades també té unes cookies podríem dir temporals, que permeten accedir al compte sense la credencial, no? Però permeten suplantar o permeten acabar prenent control d'aquesta compte. No? Llavors, això són qüestions que les xarxes socials han millorat molt, però normalment som nosaltres involuntàriament qui acabem donant aquest accés al hacker.
Clar. I al final, la guia que heu fet vosaltres, el que preteneu és, doncs, ser aquest suport, no?, quan aquestes persones es troben en aquesta situació, quan han caigut, per exemple, en aquesta trampa, i doncs doneu i detalleu totes les passes a seguir, com abans comentaves. Sí, sí. Què anaves a dir? Digue'm.
No, hi ha dues parts. És una, la preventiva, que aquesta és molt interessant també tenir la recollida, de dir com puc evitar que amb això em passi, no? I per tant, aquesta és la que potser és interessant que es treballi sempre. Nosaltres, si no, donem consells sobre canviar habitualment comptes d'accés a les xarxes socials, d'implementar fins i tot un doble factor d'autentificació, perquè aquest doble factor d'autentificació, perquè s'expliqui o s'entengui molt bé, si nosaltres veiem que per accedir a casa tenim una clau que té un pany molt lleuger, molt, molt senzill, que ens podien entrar en qualsevol moment, doncs la similitud en el món físic, clar, a vegades diem, no en tenim prou amb un sol pany, no? Si no, jo hauria de posar en aquesta porta un segon pany que sigui més segur. Si algú té la clau del pany senzill, podrà accedir fàcilment. Però si, a més, no té l'altre pany, no? No té clau de l'altre pany, és molt difícil que pugui accedir. Per tant, quan parlem de hackejos, també és molt important evitar no només basar-se en la contrasenya d'accés, no? I, per tant, parlem d'aquests dobles factors d'autentificació que podem posar a totes les xarxes socials, els podem posar al WhatsApp, els podem posar al correu, els podem posar a molts llocs, ja, que ens permeten no només amb la contrasenya accedeixen a un compte, sinó, a més, amb un element addicional, que pot ser un SMS que ens envia en el moment d'accedir en el mòbil, o bé que anem a buscar un codi dintre d'un programa d'autenticadors, etc. No? Què vol dir això? Que una persona que accedeix al nostre compte per primera vegada, com que no ho fa des del nostre mòbil habitual o des del nostre dispositiu habitual, ho està fent des d'un altre lloc, aquest accés li requerirà. Dirà, escolta'm, vull el doble factor, perquè estàs accedint des d'un lloc poc habitual per aquest compte. No? Com que no tindrà mai aquest doble factor, no podrà accedir. Per tant, no ens podrà hackejar, encara que sàpiga la contrasenya. Enteneu? Per tant, aquí és un element preventiu imprescindible. És a dir, que els usuaris, i sobretot amb aquest tema del Dia Internacional del Community Manager, tots els community managers han de tenir sistemes addicionals, no només la contrasenya, per poder protegir els comptes d'empresa, personals, etc.
Clar.
I llavors, per l'altra banda, i si em passa, doncs clar, quan em passa allò que deia al principi, no? De dir, ostres, és una situació que no havia previst que em podia passar, doncs preveiem-ho, és a dir, com que no havia previst, com podem preveure que si jo soc un usuari habitual de LinkedIn o de TikTok, doncs tingui una guia a la web de l'agència, que em puc descarregar aquesta guia o puc tenir aquests PDFs per si necessito accedir-hi ràpidament, doncs aquest enllaç que em costarà una mica de trobar en el Google, que a vegades no és fàcil de trobar des d'on he de fer la denúncia del que m'ha carregat, doncs poder-la trobar ràpidament i actuar en minuts i no en hores, no? I per tant, això també, sobretot per la gent que li ha passat que hackeja un compte d'Instagram o coses així, pot trigar dies o setmanes a poder restablir la situació, que d'entrada Meta o l'empresa que està al darrere és sensible al problema del hackeig, però també sap que hi ha molta mala fe i, per tant, molta gent pot dir m'han hackejat el compte, però no és el seu compte. No? Per tant, també has de demostrar que realment eres tu l'usuari d'aquest compte. No? I et demana sistemes d'autenticació que poden ser identitaris, sobre envia'ns una fotografia, envia'ns el teu DNI, envia'ns una documentació que demostri que ets tu. Aquí li passaré aquesta contrasenya de restabliment, no? Perquè en aquell moment no ets ningú, estàs fora de la xarxa.
Clar. Clar, i al final, doncs, també no tothom és igual de susceptible, no?, a ser víctima d'aquest pirateig, d'aquest hackeig a les xarxes. Sí. Al final, doncs, hi ha comptes que són més, no sé, criden més l'atenció per el tema dels seguidors, per qui és la persona, o per vulnerabilitat, no?, també perquè es pensin que és més fàcil que aquella persona caigui que no pas altres que potser, doncs, no. Al final, això també depèn de la sort de cadascú, oi?
Sí, aquí entenem que els community managers tant poden ser community managers professionals que potser estan dedicades a una gran marca, una multinacional o una empresa gran que té molts seguidors o molts clients i, per tant, té una responsabilitat molt important en aquella marca per protegir-la, no? Però l'habitual, i en un país que tenim tanta pime, és habitual que el community manager acaba sent a vegades el propietari, el gerent, o una persona, diguem-ne, que gestiona les xarxes socials perquè hi ha més gent, no ho pots fer professionalment, sinó ho fas, a més, d'una altra feina, no? Per tant, l'habilitat aquesta de fer el community manager, ens falten a vegades eines, perquè no només tinc un usuari amb una contrasenya, sinó ell té una sèrie d'elements que em pugui prevenir que no hi haurà una afectació a l'empresa o a la marca de la meva empresa, perquè realment totes aquestes circumstàncies de xarxes socials no les controlo tant, no?
Mm-hmm, exacte.
I això, quan es mica la campanya va partir, intentar veure tots aquests que ens posem el rol de community managers puntualment d'una organització, d'una entitat, d'una escola, d'un AMPA, no?, un AFA, doncs poden ser tots possibles víctimes d'aquest tipus de pèrdues de comptes i, evidentment, si no tenim habilitat, doncs, bueno, entrenem-lo, és a dir, fem una mica de sensibilització en el tema i preparem-nos perquè ens pot passar.
Clar, i sobretot, doncs, això, no?, sensibilitzar sobre el tema, consciència, i parar-nos a pensar abans de clicar qualsevol cosa en què és el que estem clicant, què és el que estem acceptant, per tal de no caure en aquestes trampes i doncs evitar que ens hackegin, que ens piratejin, perquè al final estem parlant de xarxes socials on tenim moltes dades, però també parlem de comptes bancaris, de fotografies i de moltíssimes coses que, doncs, si cliquem allò, se'ns poden anar al nostre abast I llavors és un problema i és un tema complicat de recuperar i també de després tornar a posicionar tot això al seu lloc. Així que, digue'm.
Hem de pensar també que quan se'ns ha hackejat un compte, nosaltres en aquell moment podem tenir una suplantació de la nostra identitat, per tant és molt senzill que des d'aquell compte que ens han hackejat puguin tenir accés als contactes habituals de xarxa social, i per tant la persona amb qui es poden comunicar es pensarà que som nosaltres, no? I per tant, en aquesta comunicació poden acabar generant doncs molta malifeta en quant a això, aprofitant-se de la confiança que tenim aquests tercers, doncs demanar-los dades o demanar-los informació, que evidentment aquest tercer li donaran tota la tranquil·litat perquè es pensen que som nosaltres.
Exacte.
I per tant això pot motivar campanyes fraudulentes posteriors, no? I per tant, per això és important també protegir tot aquest entorn de gent amb qui tenim una relació tan directa amb la xarxa social.
Així
passa
és.
Passa molt això en el Facebook. Passa molt amb Instagram, que hi ha molta comunicació, podríem dir, paral·lela, privada, que per tant els hi obres les portes a poder fer frau a partir del nostre compte.
Exacte. Doncs Tomàs Morem, cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i conscienciar a tots els que ens estiguin escoltant sobre els riscos que hi ha a les xarxes i evitar que siguin víctimes d'aquestes estafes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i trobareu més informació a la web internetsegura.cat.
Gràcies. I ja de tornada a la rutina i amb les temperatures cada cop més fredes, sobretot en aquest últim mes, és important prioritzar la salut de tota la família, així com la de les nostres mascotes, perquè gats i gossos també pateixen igual que nosaltres i, com no, són un membre més de la família. Per parlar una mica de tot plegat, tenim avui amb nosaltres a la Sònia Sáez, que és veterinària i responsable de comunicacions a Purina Espanya. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta salut de les mascotes, no?, d'aquesta tornada a la rutina i de com els afecta la temperatura, no? Perquè són sensibles també a la temperatura, els animals.
Efectivament, és més, els animals tenen menys capacitat adaptativa a nivell de la temperatura corporal perquè, per exemple, no tenen la mateixa capacitat regulatòria que podem tenir nosaltres. Així que, doncs, és més complicat en l'estiu perquè no tenen la capacitat de suar tan desenvolupada com les persones. Sí que és veritat que a l'hivern no es poden remunar més, tot i així també pateixen molt les conseqüències, no només de la fred, sinó també dels canvis de temperatura, com ens pot passar també a nosaltres quan estem a dins, a un espai calent, amb la calefacció posada i soltem a fora i ens tornem amb el xoc tèrmic. Això també té conseqüències de la salut dels animals.
Normalment, gossos i gats, que són les mascotes que acostumem a tenir a casa, pateixen d'igual manera el fred? Els hi afecta igual als dos?
L'afectació està tant a gossos com a gats, però sí que és veritat que en general la majoria de gats no surten tant al carrer com els gossos. La tendència sol ser que hi ha gats que ens hi surten, però a poder triar a l'hivern potser prefereixen estar-se més a dins de casa. En el cas dels gossos, sí o sí, han de sortir per poder fer les seves necessitats. Aleshores, acostumen a estar més exposats a aquestes temperatures, de la mateixa manera que en alguns casos, com que parlem que és una espècie, no?, que té moltes races diferents o unes especificitats més àmplies, ens trobem doncs que els gossos que estan més adaptats a baixes temperatures, com els husky, els alaskas o un San Bernardo, tenen tant la pell com el pèl, com una capa de greix corporal que es protegeix, de nou, més desenvolupada que gossos de mida més petita o que són d'indrets que són més càlids, com per exemple un chihuahua.
Exacte, i clar, si passen fred s'acaben encostivant, no? Al final, com els humans, com les persones. Quines són les malalties més freqüents que poden desenvolupar en els mesos d'hivern?
Doncs veiem molt freqüentment en aquesta temporada animals que comencen a tenir tos, que també tenen secreció nasal o mucositat, i fins i tot van arribar a tenir algun refredat que es pugui complicar i pugui acabar amb pulmonia si no detectem a temps.
sí que és veritat que, clar, són també molt sensibles als virus que puguin haver-hi, a baixar de defenses, aleshores sí que es recomana doncs, tenir una especial cura amb el que són aquests canvis de temperatura, si veiem algun tipus de sintomatologia, doncs portar-lo al veterinari per poder evitar que vagi a més. I també en el cas que sigui necessari, doncs potser fer algun tipus de suplementació en la seva alimentació o que realment puguin tenir un aport vitamínic que mantingui les seves defenses confortables i reforçades.
Mm-hmm. La dieta, per exemple, el menjar, ha de canviar segons l'època de l'any? Pot ser tot l'any el mateix?
L'aliment es recomana normalment, o és molt recomanable en general, que sigui un aliment complet i equilibrat. En molts casos, la majoria de l'alimentació ja està equilibrada i adaptada a les necessitats de l'animal, però si aquestes canvien, igual que canviar la seva edat, pot canviar les necessitats que puguin arribar a tenir. Aleshores, sí que parlem que en aquestes èpoques de l'any, animals, sobretot, que estan més exposats de fora o que tenen una activitat molt més àmplia, que tinguin un aport calòric addicional. Quan fem un disseny de les fórmules o els plans nutricionals per animals, tenim en compte l'edat d'aquell animal, no és el mateix un cadell que un gos sènior, per exemple, la mida, perquè tampoc és el mateix un Yorkshire, no? Doncs que un dogo, i també la seva activitat normal que puguin arribar a tenir. Perquè els gossos, si tenen una activitat molt més elevada, necessitaran aquest aport calòric extra. De la mateixa manera que les condicions externes que hi hagi també limitaran. Veiem a l'estiu doncs, que tenen menys gana i que amb la calor doncs, realment, igual que ens passa a nosaltres, la ingesta baixa. Aleshores, ara, en aquestes èpoques de més fred, o gossos que tinguin una activitat exterior, sí que haurem de modificar la seva ració diària. Però del mateix pinso que tenen, podem fer aquests petits ajustos. Normalment les taules nutricionals tenen aquest ventall, no? Tenen un marge, un interval, i en aquest interval podem anar modificant segons com veiem que el nostre animal evoluciona o segons les necessitats.
I ara, sobretot, que ja ha passat el Nadal, que ja el mirem des d'una perspectiva força llunyana, no? Perquè ha passat ja des de fa dies, però, clar, no podem passar per alt l'increment d'abandonaments que hi ha hagut, no? I que hi ha cada any, malauradament, de mascotes després de les festes, després dels regals, perquè al final doncs, s'acaben regalant quan no hauria de ser així. I molts d'ells es queden al carrer, no? Què és el que podem fer per tal d'evitar que això continuï passant? I després, doncs, com podem fer una adopció responsable d'un animal?
El primer de tot és que ens hem de conscienciar, ja com a societat, que tenir una mascota, un animal de companyia, és una responsabilitat. Té molts beneficis, és una realitat. Les persones que convivim amb animals ho sabem, però és una responsabilitat molt gran i ens ho hem de plantejar molt abans de fer aquest pas d'adoptar preferiblement un gat o un gos. Aquesta reflexió no es fa prou, perquè si no les taxes d'abandonament o els números que veiem de protectores no serien tan escandalosament alts com són.
Exacte.
Aleshores, el que sí que sempre diem, però veiem que any rere any continua passant és que els animals no són regals, no s'haurien de regalar ni per Nadal ni per aniversaris, perquè tenir un gos o un gat a casa és una decisió que ha de ser consensuada amb tota la família. S'ha d'avaluar si podem donar-li el temps que necessita, l'espai que necessita i tenim els recursos econòmics per poder tenir aquell animal i que realment el seu benestar s'asseguri i la seva cura també, perquè realment la gent no és conscient de què pot ser després amb un animal, si vas a vacances, si durant el dia, si pots portar a treballar o no, si s'ha de quedar sola a casa, treure'l quan plou, quan fa fred, quan fa moltíssima calor i quan tu vols anar potser a prendre alguna cosa. Aleshores, a tota aquesta reflexió és una reflexió molt important que s'ha de fer i no s'està fent prou. I realment hem de continuar alçant la veu intentant paralitzar tot aquest procés perquè no és normal els números que tenim i la decepció tan gran que som els humans per als animals que no tenen cap culpa
totalment
d'aquestes males decisions que les persones prenen.
Totalment, estic completament d'acord amb el que diu Sònia. Al final, jo moltes vegades penso que no ens els mereixem, no? Perquè són tan bons, són tan innocents i i al final els humans, els que fan aquestes coses, que malauradament doncs, són uns quants, però esperem que siguin cada cop menys, dius, com pot ser que tinguin aquesta crueltat i cap a un animal que és tot, tot bondat, no podem dir. És algo que no s'explica. Les xifres d'aquest any com han anat en comparació als anys anteriors?
Continuen pujant les xifres, encara no tenim xifres tancades perquè malauradament encara es van sumant, i també veiem que els números acostumen a pujar just abans de Setmana Santa. És a dir, van creixent, però moltes persones que han comprat en molts casos un cadell estan encara, no, disfrutant aquell període quan són tan divertits, tot i que d'altra banda també patint tota la intensitat que comporta tenir un cadell, que parlem de miccions, defecacions, que ho mosseguen tot, que són molt nerviosos. Aleshores, normalment el número d'abandonaments va creixent i la xifra més alta està una miqueta abans de Setmana Santa, quan molta gent vol marxar de vacances i no sap què fer amb aquell animal. Mm-hmm. Aleshores, encara s'estan recuperant els números d'aquest principi d'any, però les xifres igualment van en augment, i això és el que és... És una gran decepció, la veritat.
Sí, déu-n'hi-do. I ara que parlaves de vacances, cada cop, això sí que juga al favor, és que cada cop es pot viatjar més amb mascotes, no? Cada cop hi ha més hotels i més apartaments que permeten portar mascotes. Com podem, per exemple, anar de viatge amb la nostra mascota de forma segura i de forma còmoda per tots ells i que no pateixin, en aquest cas, el viatge?
Doncs sí que un dels transports, no, més utilitzats sol ser el cotxe, i el que sí que hem de tenir en compte són les normatives de seguretat. El que diu la normativa és que els animals no poden interferir o tenir contacte amb el conductor per evitar accidents. Aleshores, en base a això, hi ha diferents opcions, des d'un transportí, sobretot gats o gossos que són més petits, a per exemple, que puguin estar a la part del maleter, sempre i quan sigui un maleter obert. Amb maleter tancat és completament desaconsellable, òbviament. L'altra opció és tenir algun tipus de xarxa protectora per evitar com aquest contacte, i també els cinturons de seguretat homologats, però que tinguin una llargada correcta per assegurar tant la seguretat de l'animal com a evitar possibles accidents. De totes maneres, com deies, per sort cada vegada podem viatjar més amb la nostra família complet, incloent els nostres animals, i tant alguns viatges amb vaixell com en tren accepten gossos. Des de fa ja més d'un any hem aconseguit fer un acord de col·laboració amb Renfe, i Purina, que podem, gràcies a aquest acord, és que gossos mitjans i grans puguin viatjar també amb AVE, el que és un transport molt convenient i que ens ajuda també moltíssim a poder passar encara més temps junts i demostrar que realment la convivència amb els animals en aquesta societat és possible sense cap tipus de problema i que formen part de la nostra família. Aleshores, això és algo molt positiu, que esperem que continuï evolucionant, continuarem obrint més línies, i esperem que altres mitjans de transport també sumin aquesta iniciativa i que es considerin passatgers i no maletes, com en alguns dels casos.
Exacte, sí, sí. I tant, ara mateix, jo, per exemple, tinc un gat. Ara, és el meu primer gat, mai havia tingut un gat i ha estat tot un món per descobrir, i la veritat és que al·lucino, perquè abans teníem una imatge del gat i que no és la que tinc ara, no? També es pot, per exemple, viatjar amb gat en un tren?
Sí, el que passa que els gats, el que sí que es recomana és que estiguin dins del seu transportí.
Clar.
En els gossos, sí que els que són gossos petits van dins del seu transportí, però els gossos que són mitjans i grans podem comprar el seu seient i poden estar sentats al seient al nostre costat, als nostres peus. En els gats, clar, les normes al final també són molt generalitzades. No recomana que estiguin fora de transportí, per exemple, perquè en general ja sabem, i més si ara tens gat també ho deus saber, que cada gat és diferent, i per molt que generalitzem són molt individuals, però sí que sabem que normalment s'acostumen a estressar moltíssim.
Mm-hmm.
Aleshores, també el que hem d'assegurar, sobretot en aquests viatges, i principalment, és el benestar de l'animal.
Clar.
Aleshores, si l'animal està molt més còmode, molt més tranquil amb un transportí, que doncs en contacte directe amb altres persones que no coneix, un vehicle que es mou una velocitat que tampoc controla unes olors diferents, doncs millor que estigui a l'espai on pugui estar tranquil. Això és el que volem assegurar sempre amb aquests viatges.
Al final, doncs, apostar per la comoditat, pel benestar de l'animal i per la tranquil·litat, que sigui un viatge d'oci, que gaudeixi igual que els altres membres de la família i que no sigui un patiment per cap d'ells. Clar, tots els animals, al final, doncs, són un membre més de la família, com bé comentaves, i eleven el nostre, com es diu això, el nostre ànim, no? El nostre estat d'ànim a uns nivells que no ens podíem imaginar. Segurament els que no tinguin mascotes no ho poden entendre, però els que en tenim sí que ens entenem entre nosaltres, no? I fa uns dies era el Blue Monday, no? El dia més trist de l'any, diuen. I com a motiu d'això, doncs, també volem recordar, no? Com els animals ens ajuden anímicament i què és el que fan no només nosaltres per tots ells, sinó tots ells per nosaltres, no? Quines recomanacions i què és el que més crida l'atenció de cara a tenir una mascota, un animal de companyia, per animar-nos i per fer-nos la vida una mica més alegre?
Els animals, sens dubte, tenen una capacitat innata de fer-nos sentir molt millor, de també motivar-nos. Parlem, no?, i moltes vegades tenim moltes discussions de per què els animals no aconsegueixen fer això o treure el millor de nosaltres, i és que els animals són éssers empàtics que ens donen amor sense esperar res de canvi. I tenen una capacitat de crear vincle amb nosaltres molt i molt gran. De manera que una cosa molt important és que gossos i gats no ens jutgen, ens estimen tal com som. I ens trien poder passar temps amb nosaltres. Això fa que realment puguem arribar a tenir una connexió molt i molt forta. Els és igual si som alts, baixos, si el color de la nostra pell, si som les millors persones de l'univers o si som assassins en sèrie. No ens jutgen, ens estimen i no demanen res més que aquell amor i aquella atenció que realment és el mínim que es mereixen. Sabem també que no només ens aporten un benestar emocional, no dic només jo, que puc tenir credibilitat limitada sent només veterinària i responsable de comunicació, però ho diuen els estudis científics, que és una cosa que continuem promovent des de Purina, estudis científics, que demostrin de manera objectiva tots aquests beneficis que tenen els animals. I parlem dels animals de companyia, perquè la convivència té molts beneficis, però també els té la teràpia assistida amb animals. És una eina molt important dins de l'àmbit de la salut, que ajuda a millorar molt la salut de les persones. Sempre recordem, els animals no curen, cura la medicina, cura els professionals sanitaris, però els animals són una eina addicional que arriben on nosaltres no podem arribar o arriben d'una manera molt més fàcil i directa. També sabem els gats, no?, que tenen aquesta tendència de criar-te tu, perquè són coneguts com individuals i que van a la seva, però la gent que tenim gats
sabem que no.
Tot l'amor, exacte, tot l'amor que ens poden donar.
Aquesta era la imatge que tenia des d'un principi, sí, i que després ha sigut un descobriment increïble, perquè és que jo tenia la idea de que seria com una planta, no?, que estaria allà al seu rotllo, que no faria cas, i tot el contrari. Al final el tinc més a sobre que quan tenia un gos.
Sí, imagina't. Al final tots són individuals, com diem, cadascun té un caràcter molt especial. Jo tinc tres gats i cadascú és diferent, però sí que és veritat que ells necessiten el seu espai, com ens passa a nosaltres. Poder no tenen aquella intensitat que pot tenir en general un gos, però donen molt de carinyo. Hi ha gust, com dius, molt més intensos que els gossos. Sí que també sabem que conviure amb un gat o un gos dona una motivació molt gran, no només per la companyia, sinó amb persones que estan molt soles, també li dona un motiu per aixecar-se pel matí. Aleshores, són gran ajuda per causes o problemes de salut mental, depressió, perquè és aquella motivació per aixecar-te pel matí, per poder doncs canviar la sorra, donar-li a menjar, estar una estona amb el teu animal. I en el cas de gossos que han de sortir fora, també estimulen l'exercici físic i la sociabilització. Perquè tot i que no vulguis, quan tens un gos, la gent et para, o el gos es para a saludar altres gossos d'altres persones, i això també ajuda molt a aquesta interrelació social que ens genera molt benestar.
Doncs sí. Doncs ha sigut un plaer parlar amb tu, Sònia, sobre el món dels animals, que tan bé ens fan a tots nosaltres, i tant de bo ens assembléssim una mica més a ells, perquè seríem molt més bones persones. perquè doncs, amb el que parlàvem en un principi, no, d'aquests abandonaments, demostrem que realment els humans no ens mereixem tenir el nostre càrrec a animals quan hauria de ser realment al revés, potser, no? Ells que ens haurien d'ensenyar i criar-nos una mica nosaltres. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i ens apuntem tot això que ens has dit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem a Macro Popular i nosaltres tornem demà a la mateixa hora, aquí, al matí del cap de setmana, a les 6. Per tots vosaltres, gràcies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.